Descarrega't l'aplicació de Ràdio La Selva al teu smartphone. Ens podràs escoltar en directe o descarregar-te tots els programes de la graella.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, buscarà l'aval de la militància per seguir de la seva formació, on va anunciar que deixarà el seu càrrec de manera temporal després de les eleccions europees del 9 de juny, mentre Carles Puigdemont es reafirma amb la seva intenció de ser investit amb el suport de republicans i copaires. El cap de llista de Junts avisa que no permetrà que deslegitimin la seva candidatura a la investidura. Així ho ha reclamat des de Perpinyà aquest matí. L'escoltem.
En un escenari de majoria simple tenim més opcions nosaltres. Més opcions de govern coherent, vull dir, i de majoria coherent. No fent invents, esperant que el PP s'abstingui o que Vox s'abstingui. No, no. El nostre bloc suma bastants diputats més que el bloc constitucionalistes de progrés. Bàsicament el PSC i Comuns. I per tant, que en aquest escenari les opcions d'un govern en minoria hi són, i les lluitarem.
Seguim a la plana política. El ple del Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat avui enterrar el xoc constitucional que havia plantejat el març contra el Congrés per l'amnistia. El debat previ a la votació ha servit perquè la resta de partits, de Vox a Junts, passant pel PSOE, hagin mostrat la seva sorpresa davant el gir dels populars. I la Fiscalia Superior de Catalunya ha rebutjat admetre a tràmit precisament les querelles de Vox i Ciutadans contra els membres de la Mesa del Parlament per haver admès a tràmit la ILP per declarar la independència. La Fiscalia rebutja els delictes de prevaricació administrativa que plantejava Vox i el de desobediència, com considera Ciutadans. En aquest sentit, remarca que per aplicar aquest delicte cal que en aquests membres concrets de la Mesa haguessin rebut un mandat concret del Tribunal Constitucional dirigit a ells. Més temes. Una tempesta ha afectat l'Alt Empordà aquest dijous i ha fet caure l'estructura d'una granja i ha deixat uns 400 porcs morts o ferits. Els bombers han rebut l'avís quan passaven pocs minuts d'un quart de tres de la tarda, i quan han arribat al lloc dels fets s'han trobat que bona part del sostre i la resta de l'estructura on hi havia els animals havia cedit. I parlem, relacionat amb això, un dia més de la greu sequera que patim, tot i que les pluges, com en aquest cas que ha passat avui, segueixen caient i que de mica en mica es van omplint els embassaments. Aquest dijous, els de les conques internes ja superen el 26% de la seva capacitat. Mentrestant, els del sistema Ter Llobregat ja freguen el 28%, una xifra que no assolien des de fa més d'un any. És tot de moment.
Carrer Major, un programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova Ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més a Carrer Major. Avui, de fet, més carrer que mai, perquè som al mig del carrer, a la plaça del Pallol, just davant de l'antiga audiència, amb un programa especial que ja us ho vam dir. El dediquem a Tàrraco Viva. Tàrraco Viva, el festival que una vegada a l'any transforma l'ambient de la ciutat en l'ambient de l'antiga Tàrraco, per recordar els tarragonins i els de fora que un dia vam ser una de les capitals de l'Imperi Romà. El Festival Tàrraco Viva, que arriba enguany a la 26a edició, i ho fa d'una manera ambiciosa, amb més de 350 actes programats, més actes que mai. Va començar ara ja fa uns dies, va començar concretament el dilluns, el dia 13 de maig, i s'allargarà dues setmanes fins al diumenge vinent, aquest no, el següent, el 26 de maig. Amb dos espais principals, hi ha molts escenaris, però n'hi ha dos de centrals, un és el Camp de Mar, que el tenim aquí a tocar, i l'altre, enguany, com a novetat, el Moll de Costa, que pren protagonisme. En aquest programa especial m'acompanya la Cristina Artacho, que avui ha deixat la furgoneta, ha deixat donar toms pels llocs del territori i bueno, acompanya per parlar de pedres, per parlar de romans. Cristina, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda, Anna. Doncs sí, avui deixo la furgo, ja no tinc quatre rodes i avui m'assec tranquil·lament davant del micròfon on a fer aquest programa especial que ve. Doncs, ja teca.
Escolta, canviem la sintonia perquè has buscat sintonies d'inspiració romana. Mira,
home,
una banda
home.
Sonora del Miklos Rotza. Comencem així, que no és romà, però ens hi acostarà.
I és que som molt musicals, saps? I ens hem... I dic, guai, aquí tenim aquest programa especial, anem a fer una música especial que ens acompanyi durant tot el programa.
Que sonin les fanfàrries. Això quina pel·li és, Ben-Hur?
No, però no
vaig desencaminada.
No vaig desencaminada perquè potser serà després. Però bueno, com comentaves, Anna, enguany el festival té dos espais principals. Per una banda, com ja ha sigut sempre habitual, el Camp de Marca, com deies, el tenim aquí a tocar, i la novetat, el Moll de Costa, que serà l'eix central d'aquest mateix cap de setmana. El protagonisme enguany del Moll de Costa també està estretament lligat amb la temàtica de Terracóviva. Cada any Terracóviva té una temàtica i enguany és el Mediterrani en l'antiguitat i com aquest mar doncs va ser un punt de trobada també de cultures i també de conflictes. I a veure, també hi ha una cosa, que és que pensar que el festival és només pels experts o pels friquis de l'antiguitat i de la història és un error. Terracóviva té una mica espai per tot, no? Perquè sí que hi ha aquests debats, aquestes exposicions, visites guiades, però també recreacions històriques, monòlegs, tallers o activitats gastronòmiques, que de fet, ja fem prèvia per avui, que tot i que les entrades estan exaurides, se celebra el Convivium, aquest espectacle gastronòmic que ens permet reviure com era la dieta mediterrània en l'antiguitat a través de diversos plats inspirats en la cuina romana i tots, evidentment, cuinats per establiments i chefs d'aquí de Tarragona. És impossible canalitzar tot el festival en dues hores de programa, però avui a Carrer Major hem preparat continguts variats per almenys intentar-ho, que no és poc. No sé, Anna, tu ets molt fan de Terracóviva o no?
Home, sí. A més, ja el nostre convidat ja fa, home, no és que només sigui fan, sinó és que jo he sortit a Terracóviva.
Sí. És veritat que tens aquesta vessant d'actriu total.
Sí, clar, jo he sigut patrícia, he sigut plebeia, he sigut esclava i he sigut...
He sigut cortesana,
diguem-ho finalment. Mira, ja el sentim riure. El nostre primer convidat, no podia ser d'una altra manera, és el director del festival, en Magí Seritjol. I abans, quan ha arribat, perquè tens la casa aquí a tocar,
A tocar, sí, sí.
L'oficina tècnica de Terracóviva està a la casa Cefus, edifici també històric, a tocar d'aquí de la plaça Pallol. I fèiem una mica de broma dient que ja s'ha esdevingut un personatge popular de la Tarragona contemporània gràcies a Dames i Vells.
Sortir a Dames i Vells és com sortir al Polònia, no? T'identifica ja com a personatge important de la ciutat, no?
No, jo no sé, però la meva família se'm va fotre moltíssim, saps? Vull dir, se'm va enriure la meva dona amb uns fills, vull dir, va ser, durant uns dies, va ser la riota de tota la família, no?
No t'ho esperaves gens?
No, és que ho vaig saber el dia abans. De fet, tenia entrada per anar-hi, perquè ja l'havia comprat, perquè m'encanta, sempre ho vaig a veure, i en sé que el primer dia que es fa, començo a rebre mails i whatsapps i no sé què, que surts! Sí, sí, llavors me van enviar algunes fotos, i la llàstima és que el Marcel, que és el que fa el monòleg, després me'l vaig trobar i dic, escolta, dic, ets un poc a solta, dic, perquè t'ho haguessis demanat, t'haguessis a les ulleres originals. No calies que anessis amb el xino a comprar unes que haguessis tingut una autèntica ulleres del Magí, no? Va arribar moltíssim, la veritat és que ho vaig passar molt bé.
Perquè les ulleres són graduades o no? Perquè, clar, com dius, les originals, potser no s'hagués vist res.
No, són graduades, perquè tinc miopi, per tant, necessito ulleres. El que passa de les ulleres m'acompleixen una funció molt maca, que és que la gent se fixa les ulleres i no en mi. I això està molt bé, perquè així te deixen en pau. Se miren les ulleres i miren les ulleres.
Jo també busco ulleres llampants, tot i que tu crec que em són peres. Les que portaves verdes, jo en tenia unes de molt semblants, i ara veig que has passat al vermell, no sé si és per algun
factor. No, de tant en tant vaig canviant. Tinc una de verdes, una de vermelles, blanc, que els hi blaves, em sembla.
Mira, veus? Ens anem descobrint tot l'arquiri, sigues.
I abans que arribessis, Magí, també l'Anna i jo estàvem comentant que tenim un dubte i que abans d'anar per feina volem resoldre aquest dilema. Tàrraco, amb accent o sense accent?
Ah, el gran dilema. A veure, en català sembla que porta l'accent, és a dir, s'ha dit Tàrraco, i però en llatí no n'hi havia. Per tant, i com en castellà tampoc, agafo el sense, que és llatí, i així serveix per tothom.
Exacte.
Qui vulgui, que llegeixi el que vulgui.
Però si hem d'escriure Plaça Imperial Tàrraco, com ho hem de fer?
Suposo que en català, llavors
amb accent. Llavors amb accent.
Sí, però Tàrraco viva sense?
No, no sóc filòleg, és a dir, no sé.
No, eh? Mira, tants anys ha treballat a Tarragona i encara continuo tenint aquest dubte existencial.
El que sí es veu que no és Tarraco, sinó Tàrraco, és a dir, l'accent amb
estruixola. Molt bé. 26a edició del festival, clar, et deien el dia de la presentació, és un festival molt consolidat. I tu feies conya i deies, home, consolidat no hi ha res, vull dir, l'imperi romà va caure.
Exacte, i el mur de Berlín i tantes altres coses, per tant, no, consolidat, no, que si tens una trajectòria, és a dir, podem dir que ja portem uns anys i per tant ja tenim una trajectòria, ja es pot dir algunes coses, de dir, bueno, quina és la filosofia del festival, què entra, què no entra, això sembla que està molt clar, no? Ara, que tingui més de no, dependrà de Tarragona, dependrà de l'Ajuntament, dependrà de molta gent, i dependrà que ho fem bé i que, en fi, que la cosa vagi més. Per tant, sí, té una trajectòria, però això tampoc. L'important no és això, l'important és igual com l'història, l'història serveix per mirar el futur. Per tant, el que hem de fer ara és mirar cap on podem anar, què podem millorar, què podem ampliar, què podem canviar, és a dir, coses, és a dir, mirar el futur, no?
I la gent ja l'espera, no?, també, perquè en certa manera ja arriba el maig i a Tarragona necessàriament es relaciona ja maig Tarraco Viva.
Bé, això sí que és veritat que ha costat anys, perquè crear els hàbits costa, és a dir, no és fàcil. Però sí, és una miqueta el maig, doncs mira, tornem al passat, tornem a Roma, tornem també a l'antiguitat clàssica, no?, que és un tema que m'agrada moltíssim. Sí, i per això aquest any hem ampliat una miqueta el punt de mi. L'any passat vam parlar molt de Tàrraco i aquest any hem ampliat una mica el Mediterrani en general, l'antiguitat, que és un món apassionant. El que passa que crec que ha sigut una insensatesa, és a dir,
per què una insensatesa?
El tema és que és infinit,
no te l'acabes,
és a dir, és una cosa que és mare meva, és a dir, no saps què agafar perquè hi ha autèntics temes interessantíssims, fascinants, i per tant ha sigut com una temeritat també, no?
però el focus
és una manera de començar, no?
El focus ja feia anys que l'havíeu ampliat, perquè ja fa
sí,
anys que hi ha activitats.
Sí, ara, és que és una cosa que també ens agrada molt i que penso que és evident. És a dir, no podem parlar d'un mar romà o d'un mediterrani romà, un mar romà mediterrani grec. El mediterrani és una cassola que va xup-xup i hi ha de tot, hi ha caragols, hi ha espinacs, hi ha patates, hi ha de tot, no? I està sempre en ebullició, no? Amb coses bones i coses dolentes, eh? I per tant, home, sí, va haver un imperi romà, evidentment, Roma va fer un estat i va unificar, però, per exemple, a l'Orient majoritàriament se parlava grec i la gent va conservar en gran part les seves cultures. Llavors, aquest rerefons multicultural, multiètnic, això crec que és fascinant perquè és bastant semblant al Mediterrani actual. En el sentit que podem parlar d'un Mediterrani italià, home, sí, clar, però també podem parlar d'un Mediterrani marroquí, del Magreb, del Mitjà Orient, és a dir, hi ha molts mediterranis, moltes maneres d'entendre el Mediterrani, no? I per tant creiem que una mirada en aquest Mediterrani en l'antiguitat es pot ajudar a reflexionar una mica sobre com hem arribat a estar o a ser el que som ara, no? També a vegades ho he dit a la roda de premsa, no? Llegint aquell text que es va llegir, aquest cara que ens està llegint, no? És a dir, però hi ha un llibre i el pròleg del llibre és una frase que va deixar colpit, perquè diu més o menys, diu, Grècia està a la bancarrota, Palestina està ple de refugiats, Iraq està devastada, la Turquia no sap si entrar en la guerra o no, i l'Iran és belicós, no? Més o menys és això. Clar, i llavors la cita era l'estat de l'any 1777 abans de Cris. O sigui, el segle XII abans de Cris. I clar, sentint això, dius, a veure, no canvia res. És a dir, estem obligats a repetir la història. I aquesta reflexió crec que és una de les reflexions que avui, per exemple, que hi ha el debat, espero treure una miqueta de reflexió, no? És a dir, sempre al Mediterrani provoquem aquestes batzegades, no? De coses molt interessants, l'humanisme, tal, l'agraeixement, i coses molt interessants, i en sec hi ha una autèntica matança, i bueno, això Que ho veus, no?
Ara estava, mira, regirant papers perquè l'he llegida, aquesta cita, perquè també la destaques en la revista del festival.
Sí.
I dic, m'ho he apuntat i ara no ho trobo. Vull dir, no puc ni citar el llibre que era perquè se m'ha cridat molt l'atenció.
De l'Eric Klein, que és un autor americà, un historiador americà, que fa referència al final de l'edat del bronzo, al segle XII, que hi ha una sèrie d'invasions als pobles del mar i, a més, que va crear un daltabaix en aquell món, i que, bàsicament, els pobles del mar, segons el Domínguez Monedero, que és el que sap millor, diu que eren, bàsicament, refugiats. És a dir, eren gent emigrats, és a dir, que havien quedat sense terra.
Mira, com ara.
Exacte, és a dir, hi havia un munt de pateres.
Sí, és que realment, no, si ensenyim el que és la temàtica del festival, que el Mediterrani d'Antiguitat, un mar de cultures trobades i conflictes, realment aquest títol li podríem donar al Mediterrani d'ara, també, de 2024.
Sí, el que passa que, clar, l'antiguitat encara era potser més evident, perquè és un mar que, bueno, és que ha generat una quantitat de cultures diferents, totes interessantíssimes, de les tres religions monoteistes més importants de la Terra, filòsofs, literatura, teatre, o sigui, ha generat un munt de coses. O sigui, realment, és un mar de cultura, potser, com que és petit, és com una cassola, allò que dèiem, no? Llavors això genera energia creativa, no? Però també, clar, ha generat grans trobades i grans conflictes, no? Llavors, clar, a vegades mires l'antiguitat una mica i sembla que sigui afanyes bèl·liques, no? És allò que dius, mare meva, hi ha guerres, batalles, i no paren de ser que els atenencs són una gent civilitzada que van inventar la democràcia, doncs entren, sembla que era l'illa de Rodes, i se sapiguen la gent de Rodes, vull dir, en pla, dius, això què és, no? Llavors dius, clar, és una miqueta esbojarrat, no? És una miqueta d'un mar que genera l'alta cultura, tot el que som de gran manera i de ben a l'antiguitat, del món clàssic, dels filòsofs, de la filosofia, la política, i de sobte, pues, sembla que perdem l'Oremus i salva la Sant Quintí, no? Aquesta contradicció crec que és el bo per animar la gent a apropar-se al festival i a la història, perquè realment és apassionant. A la vegada, penses que m'ho vaig dir, jo evident, com suposo com la majoria, jo veig sèries i veig coses a les plataformes aquestes habituals, no? Que m'agrada molt per ser d'altra banda, no? Però clar, és que a vegades deixo de mirar-les perquè me'n vaig als llibres d'història, és que és més emocionant. O sigui, hi ha més història, vull dir, hi ha més arguments, hi ha traïció, hi ha assassinats, hi ha de tot tipus de... Dius, bueno, no sé per què miro una sèrie, si realment llegint una mica llibres d'història és molt més apassionant, no?
I a mi una altra cosa que em va encantar, que també vas comentar a la roda de premsa, és que vas definir o vas comparar el Tàrraco Viva amb una sinfonia, no? Una sinfonia on totes les notes poquet a poquet es van fer. Ja ho he dit a l'inici, que jo soc molt musical.
No, això és que està apropiat al tema de l'any d'aquest festival, la vela.
La vela,
sí, és que ens ha caigut la bandera.
Ens ha caigut la vela que tenim muntada a la tradició de Tarragona. Es veia venir perquè bufa una miqueta d'airet.
Sí.
Bueno, el vent del Mediterrani. Però com dèiem, que això, que compares el festival amb una sinfonia on cada nota, no, per petita o per gran, acaba portant i on hi ha moments per tot, no?
Però no era el Tàrraco Viva, no era el festival, sinó en general un festival. Un festival, clar, té molts moviments. Pot haver un adagio, pot haver un vivace, un molto allegro, és a dir, i quin és el més important? No n'hi ha una, perquè els moviments normalment sempre em demaneu què és allò més destacat, i no, tot és destacat perquè tot compleix la seva funció, és a dir, i en sec tens un, per exemple, el Camp de Mar ple, pues, veient la gent de creacions històriques, i hi ha molta gent, s'ho passa molt bé, i en sobte hi ha al costat de les muralles, hi ha una sessió de lectures de les Geòrgiques de Virgili per 30 persones, comentades pel traductor que viu aquí a Tarragona, i que és una meravella, perquè clar, estàs sentint el llatí antic i te l'expliquen quin sentit té aquell... Clar, això per mi és un luxe. Clar, això és un moment de quasi de silenci i un molt avivatge, no? Però els dos fan la seva feina.
Que han de conviure t'agrada la música, també.
A veure, no sóc un gran malhomen, però va, sí, m'agrada, però no sóc un gran malhomen. Però clar, imagineu, digue-li a Mozart o a la Sinfonia de la 40, per exemple, quin tros trauries? Te dirà, no tinc una pregunta. Tot el que està allí ha d'estar allí, no?
A les sinfonies necessites els moviments lents perquè els ràpids els agafis amb més ganes, no? Necessites anar descansant,
sí, és molt important,
no?
El ritme també és molt important. Fixeu-vos una cosa que tots els gent de l'organització, sobretot els que portem la programació, ens fixem molt en els horaris per, diguéssim, crear un ritme en el festival, no? És a dir, per exemple, a primera hora del matí del cap de setmana, de dissabte al diumenge, fiquem aquelles coses més tranquil·les, els tallers, les coses més que gent que li agrada molt al festival, que la vol acudir des de primera hora del matí, no? Però són les més tranquil·les. A poc a poc anem engreixant i la cosa es va animant, no? Llavors arribem a la una, on hi ha coses més multitudinàries, hi ha una pausa i després de la tarda tornem a engreixar. És a dir, ha de tenir un ritme també la sinfonia, no? És a dir, ha de tenir com ritme. A veure, almenys ho intentem, eh? És a dir, i a vegades cada vegada m'hi diuen, no, la gent per què en aquest hora? Perquè clar, ells, la gent que només veu aquell acte es pensa que no, és que n'hi ha molts més d'actes, i per tant el que hem d'anar és que tots els actes sumin aquesta música de fons que és la que ens agrada, no?
Si el problema és triar 350 actes, o sigui, no se us està escapant una miqueta la cosa de les mans?
No, perquè explico per què. És impossible triar-ho tot i molt menys veure-ho tot. Ja està pensat això també. Per què? Perquè si el que fem és fidelitzar el públic, és a dir, això no ho veig l'any que ve, moltes vegades repetim coses, ja ho veuré l'any que ve. Per tant, és una manera també de fidelitzar el públic. Però bàsicament és perquè no tots els públics són iguals. Sí, hi ha gent al festival que, per exemple, només ve a veure monòlegs. I en cap de monòlegs es xupen tots els monòlegs.
Cada vegada n'hi ha més, no?
Aquest any ens han passat una mica, sí.
Mira, és una de les que potser per la vessant aquesta teatral que tinc, aquest és les coses ens, que més m'agraden.
Ens hem passat una mica. O gent, per exemple, que li agraden les conferències o els documentals. És a dir, o gent que li agrada molt la recreació històrica i ve a veure la recreació. És a dir, com aquell vestit de la jornada està ben fet, d'acord. Però clar, què fem? Només un públic? No, jo penso que hem d'oferir aquesta cantitat d'actes s'explica per això, per intentar que cadascú agafi i triï el que li sembli que li agradarà més i que ho provi. I per tant, sempre diem, no intentis veure el Festival Sencer, no, agafa allò que t'agrada. I pensem una altra cosa. Nosaltres les activitats del migdia les acabem a les dues, les dues i mitja. Fins a les 4:45 o les 5 no tornem a engegar. Per què aquesta parada?
Per anar a dinar.
Claro, sí,
home,
sí,
clar,
però,
ja,
però no només per dinar, per comentar.
Home, clar,
dir, perquè la gent
pues
vagi a fer un cafè o a dinar i digui, això m'ha agradat, allò, no? O és que interessa. És a dir, que tinguin temps de pair-ho bé, no allò, vinga, contínuament. I aquestes coses són importants, perquè llavors el festival se fa amable. No agressiu, sinó amable, no? I m'encanta que un festival sigui amable.
El que no és amable és el moment de reservar entrades, Magí?
El què?
El moment de reservar entrades aquí és anar a patir, eh?
No hi ha reserves, som de compra. Bueno, les reserves ja fa anys que les vam eliminar perquè les reserves tenien un problema, que és que
la gent reservava
el segle Twitter i el segle
Twitter. És un preu simbòlic el que teniu ara.
És bastant, a veure, 3 i 5 euros. Vull dir, crec que pots gaudir bastant del festival. No,
què jo passa? Ho deia perquè volen, eh? És com les entrades del Bruce Springsteen,
Si
ja heu arribat
volen,
a aquest punt.
Volen, aquí hi ha un sentit que això no és del tot cert. És a dir, van molt bé, s'agraden molt bé, però encara queden moltes entrades. Què passa? Que molta gent diu, molt bé, aquest monòleg me fa gràcia, cliquen i aquell dia està exaurit. Bueno, però és aquell dia, n'hi ha 6 més encara, d'aquell mateix monòleg. I sembla que ja no busquin més, no? O m'ha buscat un altre dia, potser, no? O canvia aquest monòleg per un altre. Llavors, clar, hi ha la sensació, la gent, que jo ho entenc, perquè és molt humà. Vols veure allò i t'afustes perquè aquell dia, aquell, no hi ha.
Canvia de plans.
És que el festival s'ha d'adaptar a nosaltres, no nosaltres al festival.
És raó, aquí tens part de raó. Però, clar, també és inevitable, perquè, fes a dir, aquest any hem fet més monòlegs. Dic, home, ho farem una més oferta i per tant...
Perquè triomfen, no? Funcionen molt bé.
Sí, funcionen molt bé. Llavors què passa? Que com més fem encara s'acaben més ràpid, no? Bueno, ens haurem de meditar també una mica a veure si podem trobar algun punt més tranquil. Segurament haurem d'ampliar aforaments amb algunes coses i durar més canxa, no?
Clar, és que una de les coses del festival és que moltes de les activitats són així de molta proximitat, però sí. Això també comporta que els aforaments són bastant reduïts.
Són reduïts, sí. A veure, el que passa que... tot i reduïts, per exemple, de monòlegs de l'any passat van passar quasi 2.500 persones. És a dir, que es diu aviat.
Poca broma,
amb aforaments de 30-40
persones. Això ho podeu saber ben bé, perquè com que les entrades són de vendes...
És matemàtic, per tant, és a dir, és poc aforament, però si vas sumant, al final és un aforament important. És a dir, és aquest joc, no?
Potser la gràcia també és veure-la en un espai reduït. És a dir, si aquest mateix monòleg el veiessis al Teatre Tarragona amb 500 persones més, perdria la gràcia,
és que no funciona, no. I a més, només en el monòleg sempre busquem un espai especial. És a dir, ad hoc per aquell personatge, no? Els que ens semblen més adient.
Que també és una manera molt bonica de descobrir el patrimoni, perquè...
Aquesta és una altra cosa que us volia dir, perquè abans heu dit una cosa que he dit, no? Els espais principals, el moll de costa, el moll, no? I el Camp de Mar. No és veritat. L'espai més important del festival és el patrimoni. És a dir, si sumem les activitats que fem en les restes monumentals i en els museus, guanya per golejada. És a dir, l'espai més important del festival no és ni moll de costa, ni el Camp de Mar. L'espai
perquè és on feu les coses grans, ho hem dit per això.
Potser el que es visualitza més, però sí. Ja dic, a nivell real, de número d'actes i d'activitats, ha fet molt més el patrimoni i els museus que no pas aquests altres dos espais.
I a l'Àger Tarraconensis?
Aquest és un altre. Vull dir, aquest any hem ampliat a dos llocs més. Hi havia Altafulla, Cambrils, Constantí, Reus... I aquest any...
Bueno, que són espais, que tenen monuments declarats patrimoni de la humanitat, però d'altres no. No és preferir Reus, eh? Per...
Sí, és preferir Reus.
A veure, Reus, per
sí,
què? Perquè el Museu de Reus té unes peces romanes bastant interessants. Es van demanar si podien fer alguna cosa. Nosaltres encantats. És a dir, i fem un petit programa, que són tres activitats aquest any, però està bé, perquè la gent del Museu de Reus que va a veure aquell museu, doncs li interessa tenir un romà, i per tant no li ve que el deixar. És a dir, ha de tenir un sentit, jo crec que el té, no? És a dir, allà hi ha restes de Salou, fem a la vila de Barenys, que és romana, i a la vila de la Sella, que és ibèrica.
Que també són jaciments, potser pel públic, molt desconeguts.
Molt desconeguts, per tant, home, per què no ho fem? A Vila-rodona, avui, ahir es va fer la conferència de Joaquín, la sala plena.
Avui l'activitat escolar, ja.
Tota l'escola de Vila-rodona participant, i el dissabte hi ha gladiadors que ho fan allà a Vila-rodona, al Columbari, que s'omplirà. Això per mi és un plaer, veure com una petita localitat de les nostres comarques que tenen una resta que és el Columbari romà, com han canviat la percepció cap a aquest patrimoni. Abans hi ha un Columbari. No, ara no és ja un Columbari, és el nostre Columbari.
Mira, ara et reivindicaré. I ara, com a Vilassecana i Torrenca d'adopció, com a Vilassecana reivindico algú a Calípolis quan estigui en condicions. I a Torredembarra, a la Vila del Moro.
Nosaltres encantats, de veritat. És a dir, l'únic problema que tenim en aquests moments és la capacitat organitzativa. No?
Ja.
Perquè hi ha un problema que a vegades en algunes d'aquestes localitats no tenen una infraestructura humana de gestió del vestit infant per fer les programacions. Què passa? Que l'hem de pensar nosaltres i l'hem d'executar. És a dir, no li diríem només què us proposem, en col·laboració amb ells, evidentment, i sempre lligat als continguts dels llocs, però, clar, no tenen els equips a vegades humans per fer-ho. Llavors, aquí nosaltres ajudem moltíssim, no? No s'han de preocupar de contactar amb el grup, no s'han de preocupar per coses d'aquestes, i ja els hi donem molt, molt fet per ajudar-los, no? Per tant, jo, nosaltres encantats.
I quin sostre té Tarracoviva, no? Perquè ja estem en els 350 actes a Tarragona, però també a municipis de fora, no? Comentàvem Saliu i Pallarès, uns municipis nous. On es pot arribar?
No és una qüestió del número. Jo penso que el futur no passa tant pel número, que el número és, a veure, sempre s'ha de tenir en compte, no? Veure, si tu has una cosa que ningú, és evident que tens un problema, no? No, però no és tant el número com el concepte. És a dir, en quins camps podem entrar, que encara no hi ha entrat, primer millorar els que tenim, però quins camps podem entrar que encara no hi ha entrat, en què podem seguir creixent bé, però el creixement potser no tant de mèrit sinó de concepte, de qualitat, de formats nous. Estic pensant en un, per exemple, que em sembla que és evident que intentarem l'any que ve fer alguna cosa. És a dir, com és, per exemple, perquè Tarragona no té una línia de producció d'audiovisuals potent pròpia? És a dir, National Geographic presenta,
sí.
Pues,
Tarracoviva presenta,
sí, Made in Tarragona, és a dir, Fes a Tarragona.
Home, perquè, ja digui visió.
No només digui visió, que això ja ho està fent, sinó joves talents de gent que està fent audiovisual, que hi ha estudis de l'ORB, tenim tota una sèrie de gent jove que està fent magnífics. Per què no tenim una secció que es dediqui a l'arqueologia i la història i creem bons documentals? Va? No només fer, o sigui, produir-los. No? És a dir, produir, ser capaços de produir. Ja sabeu que a mi, a veure, quan s'ha de comprar coses, s'ha de comprar, però la compres. Però si podem, millor produir que comprar. És a dir, produir que genera talent, genera xarxes productives i creatives. I això queda.
Sigui en Tarracoviva... No, de Tàrraco que... i fet pels de Tàrraco, no?
Exacte, és a dir, és això. Per exemple, els monòlegs, quina part, a banda de que agrada molt, són actors i actrius i narradors i narradores d'aquí. majoria, algun de fora, però vaja, molt de fora, perquè ve de més aquí que altres llocs. És a dir, el Carles del Coll, per exemple, viu fora de Barcelona.
Però hi he viscut molts anys aquí, també.
Ve cada setmana a Caixa, fem una, o vas aquí, allà, és a dir, perquè vens un reguli més. Doncs, fixem-nos quin interessant, és a dir, el patrimoni històric, a veure, no dic que el que està fent és donar impuls a un talent narratiu i a un talent de dramatúrgia. Fantàstic, és a dir, que el patrimoni no estigui només l'arqueologia i la història, sinó que sigui també un aliat de la creació.
Això també s'ha de visualitzar amb els grups de reconstrucció històrica. En el dossier de premsa destacàveu que Tarragona és la ciutat europea que té més grups de reconstrucció històrica.
Sí, en una sola ciutat, sí. És a dir, en zones no, perquè clar, Anglaterra té una llarga tradició amb això, i Alemanya. Per tant, per exemple, a Alemanya, la zona que va de, més o menys des de Colònia, bueno, des de Bonn, Colònia, fins a la frontera amb Holanda, tota aquella vall que és la vall del Rin, allí hi ha molts grups de recreació, no? Però en una sola ciutat no. Llavors, jo crec que és una altra cosa que n'estem molt contents, és a dir, que molta gent de la ciutat participa a través de fer coses directes.
Heu fet el càlcul de quanta gent mobilitza Tarraco Viva, no com a espectadors, sinó fent no, coses?
Sí, a veure, és difícil perquè hi ha molta gent que col·labora i no sabem exactament quanta gent són. Mira, l'última vegada abans de la pandèmia, perquè ja ara suposo que devem estar més o menys igual.
Sí. Quasi res.
Que està molt bé, és a dir, a veure, que crec que ha participat gent directa i indirectament, és a dir, està molt bé, jo crec. També és una línia, també. Podríem intentar ampliar, sí, es pot, i de fet hi ha coses que es podem fer que veurem si podem anar implementant, no?
Enguany implementeu aquest espai nou al Moll de Costa, que suposo que també ha comptat molt la col·laboració amb el Rafael López Monné, que ara és el director de Port Ciutat, i que durant anys ha sigut el fotògraf o un dels fotògrafs oficials de Tarraco Viva.
Sí, no només el fotògraf, sinó un dels que ens ha ajudat a pensar, a meditar sobre els continguts. Per tant, sí, clar, aquí trobem avantatge perquè té, però de fet, ja la col·laboració amb el Port ja fèiem, l'any passat ja vam fer i portàvem bastants anys fent. I aquest any, per la temàtica que era meditar, home, vam dir proposem-li més, en seguida, evidentment, Rafael ens va dir que sí, el president del port que segur
que és un motivat.
Sí, sí.
No, a veure, aquest...
I de vegades que estem, encara hem començat el plat fort i el port, i hem inaugurat dues exposicions, però encara no per aquest cap de setmana ja serà el plat fort, de vegades que ha sigut una col·laboració magnífica. I la veritat, que passa que jo, amb això, a Sargolins, tenim unes cebes,
per què?
Me'n vaig al port. Què vol dir que te'n vas al port? Vull dir, el port no és la ciutat, no? És a dir, o me'n vaig a la paraula que no te'n vas a la paraula. Dir, tot és una ciutat, és a dir, la ciutat de Tarragona sense el port no té sentit i al revés tampoc. Llavors, és el mateix. El que passa que, bueno, jo li diria, allò és la Rambla de Mar i aquí tenim la Rambla de damunt.
Saps què passa? Que com que fa pujada i tal, doncs a vegades...
A Tarragona hi ha pujades.
Les pendents...
Tots són baixades.
Tots són baixades. Però jo, avui, que he vingut amb tren, l'he fet cara amunt, m'entens?
Tot és psicològic. Escales d'aquí del...
No, això m'ha salvat,
allò està bé,
Allò és meravellós.
Jo m'ho tinc ara, perquè si tornes a Barcelona a la nit, les tantes...
Aquelles escales automàtiques
si
del Palau
de Congressos. Si no funcionen, t'agafa un col·lapse.
Que, per cert, aquesta tarda, no, que hi ha aquest debat sobre el Mediterrani i l'antiguitat, aquí els serveis territorials de cultura de la Generalitat, aquí al costat del carrer Major, incorporem a la conversa el catedràtic d'Arqueologia de la URB, el Joaquín Ruiz de Arbolo. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Aquest debat que hi seran doncs, tant el Joaquín com el Magí, també el Pedro Olaya, que és un d'aquests prescriptors de Tarraco Viva, que tot i no ser de Tarragona, és molt present sempre en el festival, des de fa anys.
No, el Pedro Olaya és la primera vegada que ve. A veure, ell ha estat indirectament, perquè ens ha fet alguna excuset, però està físicament el primer any. El volíem portar l'any el 2000. Bam, la pandèmia no va poder ser. I després no hi ha hagut ocasió i ara al final ha pogut venir. Bé, la idea una miqueta, el Pedro Olaya és un alanista, Joaquín és un romanista. Aquí tenim un d'aquests, la paraula conflicte que surt per aquí, no?
Sí, entre ells dos,
no?
Intentarem
veure si hi ha un conflicte entre Grècia i Roma, no? I a veure si surten xispes.
Però hi havia conflicte o hi havia assimilació, professor Arbolo, cultural?
Bueno, va veure una conquista. Tot el rest és el resultat d'aquesta conquista. L'únic que... Bé, això l'ha explicat molt bé Virgili, eh? Virgili, quan diu, a veure, Romà, tu què tens que fer? En l'Eneida.
Sí.
Le fa una imatge dedicada als seus ciutadans. Què té que fer Roma? I diu, uns altres, diu, altra gent, parlaran millor. Mesuraran el compàs dels astres. Faran que l'arbre, el marbre, prengui vida. Defendran les causes judicials millor. Dice, tu, Romà, ocupa't el que saps fer, que és dominar els superbis i governar en pau el teu imperi. És a dir, sembla que Roma l'únic que té que fer és manar i els altres ja pensaran. Però és una miqueta allò de que deia, no sé ja qui va ser, l'inventen ells, un amuno, penso que va ser, no? Això del no. Con lo qual hi ha una miqueta de trampa. Uns altres també diu, penso que recordo que va ser Horaci, que va dir que en realitat Roma va conquerir Grècia, però en realitat va ser Grècia la que va conquerir culturalment.
Per això parlava d'aquesta assimilació.
Sí, sí, certament. Això va ser. Així i punt. Pensem també que a Roma es parlaven dues llengües, el llatí i el grec, les dues. O sigui, tot romà una miqueta d'alt nivell parlava les dues llengües, igual que ara, per exemple, pues, en fi, té la gent que parla l'anglès, perquè sembla que si no parles l'anglès no pots anar. No és necessari, jo el puc dir, eh? Jo he passat tot el món sense parlar l'anglès i no és necessari, però bé,
bueno,
dit això...
Pot intentar imposar el llatí una altra vegada.
També, no estaria malament.
O l'esperanto, sí, sí. No? Que és l'idioma que es van inventar perquè tota Europa ens posessin d'acord.
Sí, sí.
I encara sent esperanto, eh?
Ahir vàrem tindre un acte d'una altra emissora a l'amfiteatre, en un programa, i hi havia un dels companys que era un helenista, és a dir, un home que sap el grec i que ha traduït a Aristòfanes, però és una persona molt jove i per traduir Aristòfanes tens que saber
molt de grec.
Molt de grec, i jo lo mirava impressionant i mira, sí, encara hi ha vida, encara hi ha sí,
l'Eloi Creus, que és molt jove, i el Pau Sabater, que encara és més jove, que té 28 anys si no m'equivoco, que és el que ha traduït el segon llibre de les Geòrgiques de Virgili, per tant hi ha esperança, Joaquins,
sí, sí, sí.
Hi ha gent jove que està en el món clàssic i això ens en dona
perquè,
molt
perquè abans el llatí i el grec eren llengües que, bueno, es feien, era normal, ara ja han desaparegut. El llatí encara queda una miqueta, però el grec sí. Està pràcticament...
Això secundari. Clar, què passa després a la universitat? Com teniu el departament de lletra, l'àrea de clàssiques, com està?
Bueno, ja no existeix, ara forma part del...
Sí.
Mira, i que va
molt
ser un
bé.
Departament important, eh? Sí, sí, sí. Ara tenim
ja no
únicament dos professors, un de llatí i un de grec, que són boníssims tots dos, Jesús Carruesco i Diana Gorostidi, que han col·laborat també en el festival des de tota la vida, però formen part de l'àrea del departament de català, de filologia catalana. Ara bé, dit això, qual és el resultat que tenim a tot això? Pues que cada vegada es tornem més tontos i no es donen compte. Clar, es tornem més vagos, més tontos, perquè la capacitat de reflexionar, la capacitat de l'expressió oral, sobretot. Jo que estic a la universitat, o la meva dona que treballa en un institut, pues bueno, és espantós veure com la capacitat de comunicació va minvant progressivament. I sí, sí, estem tot el dia amb el mòbil, diguent frases fetes i a més amb aquesta intel·ligència artificial ja aplicada, que tu fas una paraula i ja te fica el reste de la frase. Això a on es porta? A la idiotesa congènita. Això pot ser bo o dolent? Escolta, mira, mengem tots els dies, però de moment, a part de menjar, perquè tenim la sort d'estar en països que encara tenim dinar, no és que en fi, que prengui bones una bona clima. Què fem amb Tarracoviva? Pues intentar, per exemple, aprendre a escriure. Tenim el Vicente Placet, que és un cal·lígraf increïble, que s'ensenya, que ens torna a ensenyar a escriure. I és molt maco veure a les mamàs, als nens, que les te donen...
Cuenta
una miqueta.
Els tallers, que... no? Perquè,
sí.
Clar, hi ha tota una...
I la gent s'esforça i diu, és que diu, escrivint i fent aquella lletra, me'n dono compte una mica d'aquell món. És curiós com l'escriure amb una vessada antic ja t'incita a entrar en aquell món i doncs tens ganes de conèixer-ho, no? I és el poder de l'escriptura, el poder del llenguatge.
Perquè l'antiguitat no passa de moda, no?
Mira que bé que t'ha quedat això.
No, bé, però és que què vol dir clàssic?
És que és clàssica, sí.
La paraula clàssic vol dir una cosa digna d'imitació. Pues, bueno, igual també el Brad Pitt i la són clàssics, però
home, és una bellesa clàssica també, sí.
O la música clàssica, què és la música clàssica, no?
Però ara hi ha pel·lícules que facin que s'han estrenat és un clàssic,
home.
Jo, això de clàssic ja s'utilitza per quasi tot, no? Dius, home, clàssic, esperem un temps, no? És a dir, si no, tot és clàssic al final.
Quant de temps fa que us coneixeu vosaltres dos?
Uns anys. Bueno, del segle passat. Eh?
Bueno, el segle passat ja no havia nascut, eh?
Som del segle passat, és del segle passat, sí. Oh, vam començar a conèixer l'any 95-96, me sembla, por ahí. Quan va començar la campanya Patrimoni Mundial, clar, per xerrades d'ell, però, no, i també vam coincidir molt amb què podíem fer, i des de sempre, jo he de dir això, jo he dit moltes vegades, sense la col·laboració del Joaquín, el festival també seria un altre, eh? És a dir, perquè des del primer any, el que calgui, vinga, jo dic que a vegades semblem nòvios a la una de la nit.
Això ho deia, amb una primeta recoviva, no?
No hi ha, li envio un mail, Joaquín, perdona, però necessito un article sobre els remers a la batalla d'Àctium, no te preocupis, i al cap de 5 minuts, patapam, 3 articles, un llibre, diapositives, bé, és de veritat, és un continu, a més sempre proposa temes, m'ajuda molt també a escollir conferenciants, i ell no para, ja bé, aquests dies el tenim explotat, és a dir, conferència aquí, conferència allà, a la ràdio, és a dir, bé, forma part una miqueta, no, Joaquín, d'aquesta passió que tenim per la història.
Jo us tinc a dir, ara, aquí que s'escolta molt poca gent, no, espero que no,
si
la broma és mala en aquest sentit, que teniu que ser, jo us donaré un detall de la vida de Magí. Magí ara està a tope, quan acabi Tarracoviva desapareixerà, pues, no sé, una setmaneta, uns dies, i després, al cap de 10 dies, ja em truca. A veure, Joaquín, que per l'any que ve... I jo començo ja a partir de dir, mare de Déu, senyor. Us ho dic diferent. Fa uns anys em ve i em diu, mira, Joaquín, que tinc una... Vull fer una cosa per l'any. Era l'any de la commemoració dels 200, de la mort d'August. Vull fer una reproducció a escala 1-1 de l'Arapakis. L'Arapakis és un monument humà molt important. Impossible. Que no. Bueno, pues va ser capaç. A veure, i fes-ho a Itàlia, és, perquè Itàlia és un país tremendament, com diria jo, funcional a un extrem increïble, saps? Allí tens los custodes i los superintendentes, que són com, en fi, com delegados de Júpiter.
Que manen doncs, molt, vaja.
Bueno, pues van ser capaços de fer l'Arapakis, de fer-la a tamany natural, en reproduccions fotogràfics d'alta qualitat, d'aconseguir els permisos per fer-lo, perquè tot això era per fer l'acte de reconstrucció, de fer que el relleu prengués vida i va ser, pues bueno, no us ho perdeu. Va vindre la conservadora jefe del museu de l'Arapakis, que té un museu només per aquest monument. Oi, que maco és això! Ah, que està molt bé! O sea, podem donar lliçons a la pròpia Roma de com es té que presentar els monuments. Clar, però tot això està al cap d'aquest senyor que jo tinc ara davant. Tot això algú ho té que imaginar. I això ho podem fer. Jo d'entrada ja m'acolloneixo i dic no. Jo ja t'escric alguna coseta i amb això ja val. No, hi ha gent, ell i tot el seu equip, que són capaços de fer aquest tipus de desafiament. I després, si pensem, així avança el món. A base de desafiaments que algú pensa això és impossible fins que algú...
Has pogut una anècdota que em sembla que públicament no l'he explicat mai, perquè m'has fet reviure. A veure, vam aconseguir a través de Lucrecia Húngaro i els amics de la superintendència arqueològica de Roma, que havíem tingut un contacte i tenim una certa relació, van dir, sí, no problema. Bueno, per mi se l'entenia, eh? Però els vaig demanar les fotos per fer les ampliacions i no arribaven, i no arribaven, i no arribaven. I a Lucrecia, que no han arribat, no, domani, sicuro domani. Bueno, i al final faltaven menys d'un mes, i no tenia.
Quin estrès, estaves estressat en aquell moment.
Arriben les fotos en blanc i negre i a baixa definició, o sigui, no sabien per res, volien fer cromos, però no aquells de mai.
No, clar, allò era enorme. Jo recordo que ho vau muntar al recinte final de Palau de Congressos.
Llavors li vaig dir, i dic, mira, vaig agafar el Manel, que el fotògraf que tenim, dic, Manel, vine cap aquí. Demà agafa l'avió a Roma, però així, eh?
Dic, Manel Granell.
Sí, dic, compra't un bitllet, te'n vas a Roma, amb la
i fas fotos.
Vas a l'Arapakis directe i el fas de dalt a baix totes les fotos. Diu, si et detenen els custodes o la policia, llances el carret i quan surt surtis de la presó el vas a buscar, val? I d'aquí dos dies et vull aquí amb totes les imatges. I dit i fet, ho va fer així.
Que gràcies també els carabinieri no es van posar.
Perquè què passa, que quan vas allà no ho pots fotografiar.
A veure, en principi pot ser alguna foto, però clar, no amb podi,
amb trípode, llavors, clar,
jo, és que me l'imagino allà al mig amb
foto. Jo li vaig dir, a mi n'és igual, fes-ho com vulguis, fes-te veure que estàs embogint, el que sigui. Dic, però jo vull les fotos. I gràcies també al Vincenzo Grafeo, que és aquell amic nostre que és l'arqueòleg de Roma, que el va ajudar, perquè ell, el Vincenzo, el va tenir a casa, el va anar, i després entretenia els custodes. O sigui, ponia un rotllo, llavors, mentre ells estaven parlant, el va anar, va fusellar tot, i aquelles fotos són les que van sortir, no són les que ens van donar, que el Grafeo dir, oh, que bella fotografia, oh, menys mal, i jo, menys mal, va arribar malament, no? Una petita anècdota.
Clar, tot això no és possible sense molta complicitat, i amb una altra persona que hi ha d'haver molta complicitat, que ja el tenim aquí, que és el Julio Villar. Ara ens falten cadires i micros, però ja anirem fent
haurem
relleus.
Haurem de fer canvi de... Exacte.
Sí? T'acomiadem?
No, com vulguem.
Imagina, tu que vols quedar tot el programa? Vinga, va.
Sí,
vinga, doncs, incorporem també el Julio Villar, un altre dels pesos pesats del Tarraco Viva, que ja els tindríem una mica els tres, no? No sé si faltaria algú.
Bueno, a veure,
per acabar de completar l'alineació.
Considera si hi ha un pes pesat del festival o no. Bona tarda.
Bona tarda. Falta moltíssima gent. Falta moltíssima gent, perquè aquí el festival és gairebé un exèrcit realment de...
Bueno, ja hem dit 1.000 persones.
Ja, ja.
Tu l'explicaves, l'Arapaki?
Sí.
És que ara hi estava pensant, dic, jo diria que quan la vaig anar a veure m'ho va explicar el Julio.
Mira, jo i el meu soci, el Paco Tobar, que tenim a l'empresa Arreus Tarragona, vam començar a col·laborar amb el Tarraco Viva com a guies ara fa 10 anys, el 2014, que va ser aquest any del bimilenari d'August, que va ser una edició d'aquelles de...
Sí, home, clar.
Passiguem, que no m'ho estic creient, perquè era un salt cap endavant molt, molt interessant, i des de llavors hem anat col·laborant en un format o un altre fins al dia d'avui. L'altre dia ho pensàvem, ja fa 10 anys que estem en aquesta roda, però Déu-n'hi-do.
Uns altres enamorats de la divulgació, perquè és això, és amor a la divulgació, jo crec.
Sí, sí, a nosaltres ens agrada molt.
Uns motivats.
I, sí, absolutament. I
la gent motivada és la millor.
O sigui, diguem-ho.
Però a més és aquella idea d'una cosa que tu vius, que t'apassiona, que t'agrada molt, i dius, això que m'agrada a mi, com no li agrada a la resta de la gent, vull dir... Hem de fer-ho, si això ho expliquem bé, o aquí s'enganxa tothom, perquè jo recordo també fa uns anys l'any de sobre l'assassinat de César, i que parlava molt dels cesarians i els pompeians i tot això.
Home, quin marro,
molt marro, però és que tan marro que anaves pel matí pel carrer Major, que seies al divà a la cafeteria a fer un cafè, i hi havia dues senyores d'una edat més que provecta, ja jubiladetes, i deien, doncs es veu que el César aquest no era tan bo, que vaig estar escoltant l'altre dia, i es veu que aquest, deixa-te'l estar també, diu, no dic jo que és fos pel matar, però
és que el safareig ens ha agradat sempre, fa 2.000 anys i ara.
Sí, sí, però és molt bonic això, com això que a vegades intentem, que serà molt difícil, però no ho és tant, quan li dones tot aquest ventall tan bèstia de formats i d'elements tan diferents que hi ha, des de conferències, hi ha audiovisuals, hi ha monòlegs, hi ha activitats de recreació, exposicions, hi ha de tot, per una banda o per l'altra, enganxem amb molta gent que habitualment potser la història no forma part del seu dia a dia o dels seus interessos potser més...
més directes.
Sí, més directes, però després és el més maco, veure com gent que habitualment no s'acostaria a un llibre d'història o no s'acostaria a una exposició d'història, doncs surten allà dient, pues això està molt bé.
És que tot depèn també de com t'ho expliquen, és a dir, jo crec que hi ha persones molt professionals i que en saben molt, però també és una altra cosa completament diferent, no? El saber transmetre-ho i que la gent que no estem tan familiaritzats ens faci crear o generar aquest interès, no? Que és una mica, entenc, el que busqueu.
I després la sorpreses. Fa un dia parlàvem amb Julio, ell és el comissari d'una exposició que
ara hi ha
d'acord, d'una de les activitats sobre la tomba de Tutankamón i totes les excavacions de Howard Carter. Bueno, i comentava que a través d'una companya professora en l'Autònoma de Barcelona, que és egiptòloga, van contactar amb el Museu Griffith de Londres, que és on està tot l'arxiu de Carter, I amb el conservador intercanviaven notes en anglès fins que se van donar compte que el nom era català i van dir, però escolta, mi tu on és? Però resulta que el conservador del Museu Griffith, que controla tota la gran col·lecció, és el cuber.
Què dius?
Sí,
sí. Que fuerte.
Home, l'any que ve, Tarraco Viva,
no,
aquest senyor.
Ja va venir l'any passat.
Va venir l'any passat,
sí, molt bé. Sí, ja fa anys que tenim contacte amb ell, amb el francès. Sí, és aquelles coses que dius, mira que bé, no?
És que els catalans estem per tots llocs, eh?
Sí, que fort. Sí, sí. Ara m'acabo de quedar, però
de pasta de moniato, realment, bueno,
A veure, teniu que començar un programa nou de tarragonista al món, eh?
Igual sí,
que
aquestes coses mira, que jo m'agafo la idea, eh?
Aquesta és bona. Doncs amb aquest alcobarenc suposo que t'ha ajudat molt a l'hora de confegir aquesta exposició que, sí, que es va inaugurar dilluns.
Sí, exacte, es va inaugurar dilluns, estarà òbviament a la visita durant tot el dia del festival i a més també el
lloc. I no allargarà una miqueta més?
Sí, sí.
Ah,
sí,
sí. Ai. Sí. Home, clar, és que s'ha d'aprofitar això ja que em fots una feinada, sí, no que quedi, sí, més, sí, dies.
Sí. Però la veritat és que sí que amb col·laboració amb el Port hem aconseguit que aquesta exposició no estigui només fins al 26 de maig, sinó que s'estirarà fins al 23 de juny.
Molt bé.
La qual cosa, si hi ha algú que es queda sense entrades o amb ganes de més, que sàpiga que la història no s'acaba amb el Tarraco Viva, que s'ha de buscar coses per fer tot l'any i també n'hi ha tenen aquesta oportunitat. Però això sí, les activitats que allí fem, que són les visites guiades, a l'espectacle Tutankamon i Carter, que és un espectacle, sí, de recreació històrica, que combina dos moments. Clar. Combina el que seria els anys 20, els anys de la descoberta, els anys 20 del segle XX, del segle passat, amb el 1323 abans de Crist, que és el moment en què va morir Tutankamon, i amb aquelles presses doncs el van enterrar.
Perquè com l'has configurat l'exposició? Se centra més en com és la tomba de Tutankamon i on està o més en el procés d'excavació i de descoberta?
És superguai, jo la vaig veure dilluns.
I ara clar, tu
entres i ja veus allí com el campament dels arqueòlegs, no?
Exacte.
I a poc a poc et vas endinsant l'exposició fins a veure la caixa, el sarcòfag, que les rèpliques estan superxules.
Les fotos les vas fer tu?
No. Les fotos són les fotos originals del Griffith Institute. És a dir, la sort que hem tingut és que és una combinació de dos parts molt potents, totes plegades. La primera és una que hem estat treballant durant dos anys en Projecte Fènix, amb l'Enric Seritjol, amb el qual és aquest gran artesà
de reconstrucció de materials.
Però jo crec que no hi ha gairebé etapa de la història que se li resisteixi. Vinga, val, l'any que ve a Babilònia, doncs ens faria un zigurat ell solet, perquè és una força.
Com és casa seva, Magí? Perquè l'Enric i el Magí són germans de més bessons.
I s'assemblen molt,
no,
eh?
No, allò ho dic perquè deu tenir un garatge important per poder fer coses. O
no, ja fa temps que van llogar
un local.
Que van llogar un localet allà a la Riera, i el que passa que la van llogar, això no se l'acabarem, ja no s'hi cap, és a dir,
clar,
està ple d'artefactes i ple de rèpliques de tot tipus, no?
Perquè tot això després, clar, quan s'acabi l'exposició també s'ha de guardar en algun lloc.
Però mireu, quan va començar tot aquest procés, jo recordo, pues això, fa 20 i pico d'anys, que me venen un dia, Magí i Enric, i em diuen, mira, que és que farem un grup de reconstrucció. Jo pensava, pobrets, això és impossible. Però clar, els grups que ja funcionaven tenien un nivell molt alt, eh? La Hermine Street Wars, ostres, Déu-n'hi-do, jo veia aquells equips, digo, no podrem. Bueno, i me venen dir, escolta, a veure, volem la teva opinió, perquè ara tenim que preparar pues, les túniques i les cuirasses, i en Sabadell estem buscant ara a veure si ens poden donar un teixit de lli, però que no sigui fet amb màquina, sinó amb telar manual. O sigui, aquest era el nivellàs quan estaven començant. No trobar, que clar, renacment vol dir això, és a dir, no és allò nos vestimos de romano,
no,
és una feina cuidadosíssima, i després, clar, jo feia el ridícul, perquè, clar, se posen a fer la cuirassa, home, és que tenim un problema amb aquesta peça que no termina d'encaixar,
no,
i són coses d'aquestes que jo se suposava que en tenia, i clar, jo entenc de la visió iconogràfica, però mai m'havia posat a veure com te fas un... I clar, i aquesta ha sigut el gran mèrit de Tarraco Viva, en la línia del que deia Juli.
És l'arqueologia experimental, això,
clar,
no?
Clar,
cal un element, sí.
Absolutament. Mira, una curiositat amb això. Hi ha una sèrie, l'exposició, el material de recreació de Tutankamon va començar amb les caixetes, amb les caixes famoses de...
Jo li dic que és que esteu fet, diu, caixetes.
era bé la paraula X pel projecte encara no han engegat, i diu, què fas tants dies? Li, caixetes, no?
Molt bé.
La major part dels elements que hi ha dintre l'aixovà funerari de Tutankamon està dintre de caixes, no? I unes caixes molt curioses, tenen una tapa i tenen un pom a dalt de la tapa i un altre lateral a la part més baixa, a la part del vas, no? I dius, és estrany que hi hagi dos poms d'aquesta manera. Doncs l'Enric se'n va adonar que això era perquè només es pot obrir la caixa per un dels, la tapa per un dels dos costats, pel costat que té el pom, no per l'altre. Si tires per l'altra banda de la tapa no es pot. I si un lligava els dos poms, el de la tapa i el de la caixa, amb una corda, quedava absolutament segellat. Arrel d'aquí, que això, aquestes caixes estem farts de veure-les als museus en matèria d'egipci, vam veure que en moltes vitrines de molts museus estaven mal posades, perquè estaven posades al revés.
Ah, molt bé!
I va venir algú que era molt especialitzat en l'egiptologia, i l'Enric li va explicar, no, clar, és que estaven mal posades, perquè mira, veus, aquí té aquesta peça, i si no es fa així no es poden obrir. És això de l'arqueologia experimental, que fins sí. no es posa a replicar de zero i fins al final un objecte, doncs no descobreix tots els ets i els uts del que tenien.
Hi ha aquesta exposició al moll de Costa, que t'ha dedicat a Tutankamon, la tomba i el procés d'excavació. Sí. N'hi ha una altra dedicada a la batalla de Salamina, també l'expliques tu?
Sí, sí, a mi em toca aquí només que fer l'explicació.
Però... perquè aquesta l'ha fet l'oficina del festival.
Sí. O sigui, és
això vol dir Magister Itjol?
No, però l'idea va ser bé perquè volia la batalla. Però bàsicament s'ha fet gràcies a la col·laboració amb l'Espartaferro, aquella editorial d'història militar antiga, que ens ha cedit els textos, les imatges, i per tant crec que els grans autors són d'Espartaferro i Fernando Quesada Sant, que és un especialista en aquests temes.
Ara passa, mira, Begoña Floria. Hola, Begoña Floria, petons, abraçades i tota bueno, una carregada,
també, eh? Tarraco Viva Escolar, que també és important, eh?
Okay. No,
Tarraco Viva Escolar, clar, aquests
sí,
dies
bueno,
també teniu un munt de...
2.000 nanos aquí al d'això.
Sí, tant, sí, tant.
Gràcies, Bego.
Adéu, adéu,
Julio. Bueno, si tu ens queden ara 3 minuts,
3 minuts
perquè hem de desconnectar a Batalla de Salamina. Bueno. Fes-nos 5 cèntims, situen l'escenari temporal.
Estem al segle V abans de Crist. És un moment no fonamental. És d'aquells, si us agafa el seig, és gairebé la batalla que ho té tot.
Ens encanta.
Molt bé, molt bé.
I a més el que és interessant és veure com la llegenda o el mite creat arrel d'aquella batalla potser s'ha exagerat més que fins i tot el que va ser realment.
Fake news, no? Jo porto el títol.
Sí, bueno, sí, té alguna cosa d'això. Estem parlant d'un gran imperi en aquell moment, que és l'imperi persa, l'imperi Aquemènida, un imperi eminentment territorial, no? I que comença a veure com alguna de les ciutats vasalles seves, en el que avui en dia seria Turquia, que seria ciutats gregues en la costa de Jònia, se li aixequen i decideixen que allò no poden permetre. A més perquè s'han aixecat amb una aliada, que és Atenes, no? I aquest enorme gegant que és l'imperi persa, decideix que això no ho pot deixar així com així i ha d'anar a castigar d'alguna manera. Què passa? Que el càstig els hi surt una miqueta malament. En contra dels pronòstics, hi ha un personatge, diguem-ne, que un polític amb totes les connotacions del terme, que és Temístocles, que aconseguirà...
Estic descobrint personatges, eh?
Aconseguirà
no coneixia.
Remoure...
Temístocles, en parlarem després
no,
també.
Ah, vale.
Sí,
bé.
Sí.
Vale, vale.
Doncs aconseguirà remoure les entranyes de la seva ciutat, enredant, enganyant, convencent, fent tot el que podia fer perquè la resta de ciutats gregues, òbviament amb Atenes, es llancessin al mar, abandonessin Atenes, una cosa que és com increïble, és dir, no, aquí l'única manera que aturem aquesta gent i que els guanyem és al mar, no per terra ens cruspiran, no? I s'enfronten amb una batalla que quan es veuen els números dius, ostres, doncs Déu-n'hi-do també el coratge o no sé si la confiança que tenien en això, però acaben aconseguint derrotar els perses. Hem de dir que els perses podien haver tornat l'any següent i menjar-se amb els patates i possiblement van decidir, potser hem fet un gran massa, no? Ai. Nosaltres, que som un imperi tan gran, hem d'estar aquí barallant per aquest trosset d'aigua que és l'Egeu. Mira, tornem i ja veurem com ho fem una altra vegada, perquè els grecs això ho van vendre com el naixement gairebé de la seva cultura, de la seva civilització.
Ho deixem aquí, tanquem la primera hora de Carrer Major i després seguim amb molt més Tarraco Viva.
of the climb, faced with an army of vipers and lions. I had to keep on reaching up, cause it was my time to tear down the kingdom, call out the liars. Got a jail on my heart from the pessimist. Got those nails in my mouth for impressionist. Spent too much money on a therapist. Couldn't fix me, I accepted it. Gladiator, gladiator. Every single day I feel that gold underneath. I see the locked doors, but I got the key. I'ma give you a second just to catch your breath, cause I can see that your heart is jumping out your chest. I know you gave it all, cause I've already seen your best, and it's time you accepted this. Gladiator, gladiator, gladiator. Pick a fight with the gods, I'm the giant slayer.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, buscarà l'aval de la militància per presentar-se a la reelecció en el Congrés de novembre. Junqueras ha dimitit temporalment perquè automàticament es convoqués un congrés, que serà el dia 30 de novembre. Fins llavors recorrerà a Catalunya per escoltar la militància, ha dit, i comprovar si els sembla bé que ell continuï liderant el partit. Pel que fa als pactes de govern, Junqueras ha dit que el PSC, Junts i Comuns han de posar-se d'acord per governar de la mateixa manera que ho van fer per posar pals a les rodes al govern d'Esquerra. No obstant això, Carles Puigdemont ja ha començat a tenir contactes discrets per convèncer-los que el facin president. Puigdemont ha dit que defensarà aquesta opció fins al final. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que els bons resultats de Salvador Illa beneficiaran tota Espanya. L'escoltem.
Porque las catalanas y los catalanes han votado abrir un tiempo nuevo en Cataluña, que va a ser también beneficioso para toda España. La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvador Illa en votos y en escaños por primera vez en la historia creo que cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana y va a abrir sin duda alguna un tiempo nuevo de entendimiento y de convivencia, de colaboración y de prosperidad.
És la primera intervenció de Sánchez des de les eleccions de diumenge. I l'habitatge, que continua sent una de les principals preocupacions dels ciutadans i de les administracions. En aquest sentit, els responsables de Construmat calculen que Catalunya té un dèficit anual de 10.000 habitatges, una situació de la qual responsabilitzen en gran mesura l'administració pels excessius canvis regulatoris i la manca de sòl. Ho han dit a la presentació de la 23a edició del Saló de Construcció, que es farà la setmana vinent a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. La meitat de les persones ateses per Càritas de Catalunya està a l'atur. Aquesta és una de les dades del seu informe de resultats de les seves empreses d'inserció laboral, que alerta també que una de cada quatre persones que té aquesta entitat tenen feina precària que no els permet cobrir les necessitats bàsiques. Tot i això, els darrers 6 anys, les 10 empreses d'inserció sociolaboral de Càritas han posat en marxa diferents punts a Catalunya que han donat feina directa a més de 8.000 persones. I avui hem sabut, per cert, quins són els municipis catalans que en proporció creixen més a l'estiu en població. Són Port de la Selva, Pals i Sant Pere Pescador. El primer la multiplica per 5, el segon per 4 i el tercer per 3. Per comarques, el rànquing el lidera el Pallars Sobirà, que entre juny i setembre multiplica la seva població per 2. És tot de moment.
Carrer Major, un programa de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova Ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, bona tarda, benvinguts de nou a Carrer Major. Avui amb aquest especial de Tàrraco Viva que estem fent des de la plaça del Pallol, des de davant de l'antiga audiència, i ara encetem una segona hora. Has posat relaxada el guió, Cristina Artacho? Què vol dir que el cau que més relaxada?
Home, em referia...
Que abans, si avui el guió s'ha de currar la Cristina Artacho, tot sigui dit.
Que també en la primera hora hem decidit pagar-nos el també va pas.
Sí, l'hem ignorat, tot sigui dit a pas.
Però... més relaxada està posat entre cometes, eh?
Molt
bé. Em referia a que el tipus de convidats que hem tingut abans són gent...
més institucional,
molt sabuda,
no?
Molt més institucional, pesos pesats. I ara tenim uns continguts que ens donen més de joc, perquè parlarem d'espectacle, parlarem de safreig amb actors, amb actrius. Això ens encanta, a plaça. Això ens encanta.
Bueno, sí, sí, sí.
Què m'has de dir? Si també ets més teatral.
La primera part ha sigut, diguéssim, més concepte de festival.
Exacte.
I ara
no, no
baixarem
més seriosa,
el detall.
Però no vol dir que
ara
sí.
Baixarem el detall.
Exacte. Anirem, hem parlat com més en general i amb gent que... gestiona tot el tema del festival, i ara anem amb aquells actes que requereixen, no, la participació de la ciutadania activament al fer-los, no? Que anirem i veurem gent de Tarragona fent-nos les recreacions, fent-nos els monòlegs, no? A veure i com es gestiona tot això i com són tots aquests processos.
Abans hem comentat que Tarragona és la ciutat europea amb més grups de reconstrucció històrica i se n'estrenen de nous. Ara en descobrirem un. També s'han incrementat el nombre de monòlegs. També parlarem amb un monologuista, que no sé si s'estrena, perquè jo diria que és el monologuista que més jove de tots els monologuistes que hi ha enguany programats a Tàrraco Viva. També parlarem de jocs de taula i de jocs relacionats amb l'antiga Roma. I em deixo una cosa... ah, sí, tombarem! Anirem
tombarem.
Lager Tarraconensis.
Anirem a Altafulla, amb el company d'Altafulla Ràdio, el Pau Corbalán, que també parlarem de recreacions històriques, en aquest cas de legionaris.
De legionaris, i a més, abans l'hem esmentat amb...
Germà Bessó de Magí Seritjol.
Exacte, Enric, perquè n'hi ha Seritjol. Dos. No és que hi veieu doble, n'hi ha dos. Hi ha el Magí, que és el director de Tàrraco Viva, i el seu germà Enric, que també està molt implicat amb el
molt
festival,
molt,
perquè és un dels integrants del grup de reconstrucció Projecte de Fènix. Doncs dit això, vinga, va, posem-nos-hi, que tenim una segona hora de programa plena de continguts.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
Això... ja, torna una altra vegada aquí la música...
sí, has triat música, està mi clos roxa, perquè no m'has dit de la pel·lícula, eh?
És que jo de pel·lícula havia ficat el Ben-Hur, però em sembla que me l'han canviat, perquè ja no l'he trobat, i després he caigut en el clàssicazo i sonarà Gladiator, sap greu.
Ah, no, m'encanta.
Sap greu?
Bueno, jo crec que...
la part Russell Crowe...
no, sí, la pel·lícula està molt bé. Jo crec que la part històrica, diguéssim, que molt ben treballada no està, però com a pel·lículot, doncs està molt bé.
Dit això, anem a parlar amb l'Albert Bel i la Laura Ceruelo, del grup de reconstrucció històrica Eutiques, que us estreneu enguany. Molt bona tarda als dos.
Bona tarda.
Com ha anat això? En quin moment decidiu dir, vinga, anem a fer un grup de reconstrucció històrica. Teníeu experiència ja en Tarraco Viva abans?
Bueno, jo personalment no, el meu company Albert sí, però pel que fa al grup de reconstrucció històrica el vam començar a plantejar l'agost, bueno, el juny passat més o menys, durant tot l'estiu amb una sèrie de companys que estudien doncs, ciències de l'antiguitat, història, nosaltres fem història i història de l'art, i tots conjuntament amb una professora que vam tenir en comú, que és la Gemma Fortea, especialitzada doncs, en ciències també de l'antiguitat, clàssiques i arqueologia, doncs vam crear tot aquest projecte perquè, bueno, neix de les nostres inquietuds de voler fer un grup de reconstrucció històrica únicament centrat en el món grec.
Què us ha portat a estudiar ciències clàssiques? Perquè abans ho comentàvem amb el Joaquín Ruiz d'Arbolo, que ell és catedràtic d'arqueologia, i clar, ja deu estar bastant apropet de la jubilació. I clar, ha tingut generacions i generacions d'alumnes i està veient com cada vegada el món de les clàssiques. Què us ha portat a endinsar-vos en aquest món?
Pues personalment, a mi sempre em va agradar la història. Potser no havia definit tant l'època que més m'apassionava, sí que el Renaixement em cridava.
Les banderes,
les banderes.
M'estan atacant. Però sí que doncs, del Renaixement m'agradava sobretot la part artística, però la part més política o més d'història sempre se'm feia bola i dic, com és que em passa això? I quan vaig arribar al batxillerat i vaig fer llatí i vaig conèixer la professora que ens ha coordinat fins al dia d'avui, la Gemma, vaig dir, és que realment a mi el que m'està cridant és la història de Roma, de Grècia, és el que em desperta l'interès, on m'hi veig estudiant i seguint endinsant-me en aquest món, com connectar amb una mica amb quines són les nostres arrels com a civilització i com a cultura. I crec que va ser això el que va, doncs el que em va fer decantar-me quan tocava escollir carrera, doncs cap a quina banda tirava, sí, més cap a la història de l'art, cap a la història general.
I en aquest cas, aquesta recreació històrica no que gira al voltant d'aquest personatge que és Eutiques, no sé què us porta a escollir-lo precisament a ell, un home que es dedicava a la ceràmica, no?
Bé, nosaltres ja des del principi vam voler orientar el grup de reconstrucció històrica no en temes més bèl·lics, com alguns o com la majoria tracten, sinó temes més de la vida quotidiana, que bueno, ens ha interessat a tots en diferents moments, i un d'aquells era la producció ceràmica i com era el dia a dia dels ceramistes al barri del Ceràmic Atenes, i ens va cridar molt l'atenció aquest personatge, que va ser un ceramista real, l'Eutiges, qui el seu nom a més...
Ai, mira, jo la pronunciava la llatina i ara resulta que es diu, sí, Eutiges, molt bé.
Sí, nosaltres caien superguais.
Que dient Eutiges, molt bé.
I ara resulta que l'estava dient malament igual. Bé, no passa.
I a més el nom també vol dir bona sort, amb el que, bueno, volem fer una mica com de presagi del que volem que passi, no? I de moment ens volem centrar això en temes més de la vida quotidiana, i que millor que començar per la ceràmica, que és un de les restes arqueològiques que més ens porten fins a aquell passat clàssic i hel·lenístic.
Clar, jo Eutiques el coneixia com una auriga. O sigui, hi ha un altre Eutiques documentat que era un ceramista.
Bueno, com sí, tot, sí. No? També segurament hi ha més anaplaces.
No, bé, evidentment, ja et dic que n'hi ha. Però, clar, vull dir que, escolta, estem parlant de gent de fa 2.000 anys,
sí,
saps?
Sí.
I que, a més, gent de carrer. Vull dir, com arriba el testimoni d'un personatge de carrer, un ceramista, a través de quin tipus de documentació o quin, per la seva marca personal a l'hora de fer les peces de ceràmica o com...
Bueno, realment nosaltres quan vam començar a plantejar el projecte el que teníem era com la idea general de ceràmica. Vam buscar fonts i també no només de Grècia sinó també de la part de la producció de la Magna Grècia, al sud d'Itàlia, que és al voltant del que girarà la nostra actuació, i era com tot una mica més general. I va ser la Gemma que, rebuscant fonts i donant-nos articles que buidar, va trobar aquest personatge Eutiges, que és el que ens va donar el nom.
I una cosa que m'interessa molt, clar, vosaltres no sou actors, vosaltres estudieu història, estudieu clàssiques. què us està... Com us sentiu ara mateix, no? Un parell de dies d'estrenar, no sé si és la primera vegada que us poseu sobre un escenari, no? O actuar.
Bueno, alguns no. Jo, per exemple, sí que vaig fer alguna cosa de teatre a l'institut, al batxillerat, però molt mínima, i altres companys també. Però, bueno, sempre hi ha molts nervis perquè mai ens hem enfrontat a un festival tan seriós o a un públic així tan... Sempre eren coses més externes a tot el món de la història i la història de l'art. Llavors, estem amb nervis, però preparats i amb ganes també doncs, d'afrontar-ho. I, bueno, al final... com aquest interès hi és darrere el fet de la pròpia actuació, doncs bueno, ens l'estem preparant i anirà sorgint una mica doncs.
Abans comentàvem amb el Magí que una de les gràcies del festival és que les recreacions es desenvolupen també en llocs patrimonials. Vosaltres on ho fareu? On sereu?
Nosaltres serem els dies 18 i 19 de maig a les 12:30 al refugi del port.
Vale, o sigui, en aquest cas és una de les activitats que es desenvolupa, o sigui, estareu en un espai més neutre, sí. Històricament parlant. Com ho heu plantejat la vostra recreació des de la vessant més teatral, que hi ha grups que ho fan com Taleia, o des de l'altra vessant que és més explicativa i mostrant processos de treball, que entenc que és el que feu en aquest cas, no? Com es feia la ceràmica.
Sí.
Qualsevol dels dos, qui vulgui.
Doncs sí, combinem una sèrie de narracions amb un suport visual i també ensenyem diverses peces i d'altra banda s'està doncs, realitzant tot el que seria el dia a dia d'aquest taller ceràmic i succeeixen doncs, diferents conflictes dins del propi taller de l'Eutiques llavors, o de l'Eutiques. Llavors, podríem dir que comparant aquestes dues visions es pot doncs, donar una visió més completa també a l'espectador.
A veure, llavors heu recreat jo què sé, un torn de ceràmica com els que hi havia a l'antiga Grècia.
Perdó, sí. Clar, no, l'antiga no. Grècia no hi havia l'agost, clar.
No, però fareu ceràmica en directe o no? O mostreu més les peces i explicareu el procés?
Es mostraran les peces, sí que hem reconstruït hi haurà un forn de ceràmica, està reconstruït i ja el portarem i tindrem les peces i estarà més actuat, no es farà ceràmica en viu, però es mostrarà com és el procés, s'explicarà i intentarem que sigui el més accessible per a tothom perquè el procés per fer ceràmica grega és més complex del que pot semblar, no és el que es veu a simple vista.
I volem
fer que arribi a tothom.
Com és aquest procés?
Doncs els dies 18 i 19.
Així m'agrada, promo. També una pregunta, no? La recreació històrica o la reconstrucció històrica és un procés, entenc, bastant llarg de documentació. No sé si tot el que podrem veure és veritat o sí que hi ha un puntet d'afegir alguna cosa que no estigui 100% documentada. Sabeu què vull dir?
Sí,
heu posat imaginació, heu posat alguna cosa de ficció o heu buscat
o basado en
un relat molt històric?
Està basat, hi ha fons, tot el que es diu es podria dir que va passar, però realment la nostra actuació és història-ficció i el que explicarem nosaltres és potser omplir uns buits dins d'un context històric que sí que va passar.
Uh-huh. Exacte, és a dir, els personatges que apareixen, molts d'ells no estan documentats, excepte aquest ceramista Eutiges, però no, a partir d'aquestes fonts i de com era el dia a dia a un taller ceràmic hem creat aquesta història, però sí que pel que fa als processos, a les peces, tot això sí que podríem dir que és el que està documentat.
Vosaltres, no sé, a l'hora d'elaborar tot plegat, heu fet arqueologia experimental? Abans n'hem parlat, amb el Magí Sarichol i amb el Joaquín Ruiz de Arbulo, que el fet de construir o reconstruir peces tal com ens les presentaven o sabem que eren a l'antiguitat, et fa descobrir coses, no? Heu fet descobertes?
Prèviament o...
O en el procés de construir les peces, per exemple. Heu entès
bé.
Més com funcionava tot
sí,
allò?
Sí, això sí, és a dir, tots teníem una idea perquè és un tema que ens interessa, però ja quan et poses a buscar molt més, a informar-te a partir de les fonts, doncs entens sobretot molt millor com era el procés de creació de la ceràmica, de decoració, que com deia l'Albert és molt més complex del que podem pensar únicament veient els vasos actualment als museus i ens ha permès entendre molt millor com era el dia a dia d'aquestes produccions o d'aquests tallers que ens queden molt llunyans, però realment no són tan diferents dels petits comerços que podem trobar avui en dia, i volem establir una mica també aquest paral·lelisme.
I tema pigments? Perquè, clar, abans parlàvem de les robes, no? De que, per exemple, Projecte Fènix van ser tan acurats històricament, que van anar, anava a dir una altra cosa, però diguem-ho finament, acurats
no,
històricament,
jo vull saber el que
anava a dir friki, però, no, acurats històricament, que van anar a buscar un lli que estava fet, fet a mà, val? Teixit a mà, no res de processos industrials. En el vostre cas, si heu hagut d'anar a buscar pigments, també heu fet aquest treball de reconstrucció històrica o us heu hagut de permetre alguna llicència? Perquè suposo que la ceràmica la pintaven. Ah. Bueno, o aquí trencarem mites.
Bueno, es trencaran una mica, sí, de mites. Bastants, si es pensa que el que ens ha arribat avui és pintura tal qual ficada. Però per la part de ceràmiques, crec que el que més hem fet ha sigut buscar peces originals, i el que més hem elaborat nosaltres són, bueno, ho ha fet la Laura.
No, sí, les roba. Peces de roba i això les hem elaborat sobretot entre la Gemma Fortea i jo, perquè també volíem això, no? Que fos el més manual possible, i com tenim alguna idea de costura, doncs sí que hem buscat lli o llana, no? És a dir, teixits que sí que estiguessin documentats a l'època, i fent-nos servir doncs de fons, de diferents gravats que ens poguessin il·lustrar una mica, hem fet les robes sí que sent el més fidel possible, també amb els recursos que tenim.
Però clar, que és que us estreneu, o sigui, partiu. Exacte. Perquè hi ha els grups que porten molts anys, tenen uns guardarrobes, clar, que poca broma. Vosaltres heu hagut de partir de zero aquí.
Sí, sí, en aquest sentit sí, o sigui, amb els recursos que teníem, doncs hem intentat fer-ho el més acurat possible, i és com tot, a mesura que el projecte continuï creixent, doncs ja anirem millorant tot el que tenim i fent robes també doncs de millor qualitat, i anar-les perfeccionant, i igualment, bueno, s'amplia tota la resta de peces i de material necessari per la recreació.
És a dir, que el grup nou Eutiques ha vingut i ha vingut per quedar-se, no? No només serà una cosa del 2024, sinó que esperem que en les pròximes edicions de Tarraco Viva també hi sereu.
Sí, intentarem portar el nostre grup més enllà de continuar amb Tarraco Viva, portar-ho a altres festivals de recreació també si podem, i no només abastar el camp de la ceràmica, sinó també tractar més temes de la vida quotidiana. Ens diem Eutiques per la ceràmica, però també volem, hi ha un tema a l'aire sobre els inicis dels sponsors al teatre grec.
Ah, mira,
que és de moment la idea com més clara, però clar, no ho estem tirant encara, no tenim tanta visió de futur i ens estem centrant molt en lo de ceràmica. Però
bueno, i com ha de ser, no? Perquè en una estrena millor centrar-se primer en el paso, clar, i després ja veurem com tira endavant.
Vosaltres havíeu sigut públic de Tarraco Viva?
Sí, això sí, tant de les conferències com de les recreacions històriques, però clar, ara veure-ho de l'altra banda és sobte bastant i fa una mica de por, però bueno,
estem bastant molt bé
convençuts i amb ganes, sobretot, de tirar-ho endavant.
Tu, Albert, havies pronunciat una conferència l'any passat.
Sí, bueno, crec que va ser fa 2 anys, quan iniciava la carrera, també va ser gràcies a la Gemma, que va ser sobre Henry Schliemann, el descobridor de Troia. Em va donar l'oportunitat de realitzar aquesta conferència per fer currículum, i em va agradar la part d'exposar, però sí que això és un projecte bastant diferent. Aquí hem hagut d'indagar i ficar tots el nostre gra de sorra, aportar tot el doncs les virtuts de cadascú, i aquí clar, també junta la part d'exposar amb la d'actuació, és com una perspectiva molt diferent.
Esteu sent polifacètics.
Quanta gent sou al grup?
Som 7 persones.
7 persones.
I, bueno, amb la Gemma, 8. Sí, som 7 alumnes, això, de diferents universitats. Nosaltres 2 de la URB, els companys són de l'Autònoma Barcelona, i tots amb aquestes intencions i amb aquesta fascinació per l'antiguitat que ens ha mogut a crear aquest projecte.
Ja us coneixeu d'abans? Perquè, clar, uns estudien a l'Autònoma, els altres a la URB, o és la professora la que ha servit de vincle per conèixer-vos?
Bé, pel que fa a l'Albert i a mi, sí que ens coneixíem perquè som companys de l'institut, del batxillerat, de carrera, i sí que per la resta va ser més la Gemma qui ens va posar una mica en contacte a tots, proposant aquesta idea, i a poc doncs, ens vam anar sumant.
Sabeu que crec... Bueno, no, crec no. Deveu ser el grup més jove de Tàrraco Viva, amb diferència, eh?
No, sí, ja, sí. Ja pot ser.
Estem molt joves avui, perquè tenim el grup de recreació més jove, tindrem el monologuista més jove. Jo sóc la més jove, també.
Tu ets la més jove, sí.
Bueno, no, del programa no, que l'Aleix és més jove que jo, i el Pau, que connectarem amb
ell. No, el Pau és més gran,
ja?
I jo podria ser la vostra mare.
Ai, Anna, tampoc.
Sí, no, podria ser la vostra mare. Doncs, nois, que tingueu moltíssima merda.
Exacte.
Que es sol dir, estareu aquí cap de setmana, al Moll de Costa, recordem-ho. Quants passes fareu?
Farem dos passes, sí.
Un dissabte, l'altre diumenge?
Dos quarts d'una, no?
Sí. Dos quarts d'una.
Quan dura l'espectacle? Bueno, l'espectacle, per dir-hi d'alguna manera, la reconstrucció. Sí, sí. Ja m'ho ve.
Una hora.
Molt bé.
Molt bé. Pues molta merda i moltíssimes gràcies, i tant de bo el programa de Tàrraco Viva tingui el nom del Tiquets per molts anys.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara.
I ara és el moment de fer aquest àger personal dins d'aquest programa especial.
Sí, ara ens movem pel territori i ens anem d'excursió.
Ens n'anem d'excursió cap a Altafulla, on ja hi tenim el nostre company, el Pau Corbalan, molt ben acompanyat de l'Enric Saritjo, el germà del Magí, com hem ja anat comentant, de Projecte Fínix, per parlar d'aquesta altra recreació històrica sobre els legionaris.
Hola, molt bones.
Hola, Pau.
Hola, Pau, et sentim.
Encén. Que t'has posat faldilla ja de legionari.
Jo ho sento, vosaltres.
Ui,
ja t'agradaria, ja.
Home,
sí,
tant.
Sí, ho sento bé.
Escolta'm, tens doncs, aquí el Magí Saritjol.
Sí, digues.
Ai, el Magí. A veure, clar, tindrem una mica de complicació de comunicació, perquè et sentim a través de l'altaveu, que no portem cascos. Vale?
Tenim una mica de... Llavors, desfassats.
Saludem i tires tu.
Exacte.
Endavant.
Pau. Endavant, tira.
Bé, doncs, res, ens trobem aquí a la Pineda de l'Era del Senyor, on aquest diumenge 19 de maig es faran dues reconstruccions històriques a càrrec del projecte Fènix en motiu del Tàrraco Viva d'enguany. Per parlar d'aquestes representacions que ens faran i del projecte Fènix, ens acompanya Enric Saritjol, membre del Fènix. Bon dia.
Bona tarda.
Bona tarda. La primera pregunta és obligada. Qui sou i què feu?
Bueno, som nosaltres, som gent. Som un equip bastant heterodoxa, no? Perquè som uns aficionats a la història, sobretot a la història antiga, que ja fa 25 anys ens vam decidir a fer un grup per fer producció pel Festival Tàrraco Viva. El nostre leitmotiv és donar-li a continguts al Festival Tàrraco Viva, que és un dels millors que hi ha. No conec tots els festivals del món, però dels que conec és dels millors que hi ha, no?
Del món, sí.
No els conec tots. El conec europeu, bàsicament, és del millor en diferència, vull dir, a nivell de continguts, a nivell de cultural, i no com una festa, sinó com un festival de per aprendre, per divulgar, per passar-s'ho bé també, perquè és bastant divertit.
Per la gent que vulgui venir aquest diumenge, què es podrà trobar aquí a Senyor Altafulla?
Doncs recreem un petit camp per mi legionari romà en dos tendes de legionaris del centurió, i expliquem com era l'afiliació a la legió, els comandaments de la legió i què feia un legionari, no? Que bàsicament no era fer la guerra sinó caminar, que fer trinxeres, no? fer carreteres, i treballava més de peó i de la construcció que no pas de militar. Però expliquem una miqueta això, no? I quina era l'organització d'una i com funcionava. I per fer una petita demostració d'artilleria, disparem amb els aparells que hem recreat, tenim diversos aparells d'artilleria antiga, i fem una petita demostració de com funcionava el armament militar a l'època romana, no? Bueno, és això que expliquem, no? És un petit això, perquè les legions és molt complexa explicar, és molt llarga, molt de càrrecs, bueno, és una cosa bastant més complexa, però nosaltres ho sentit una mica, llavors, per fer-ho entenedor, i per legionaris tal qual veuran comandaments, veuran entrenaments militars, romà, i la vida quotidiana també, que també ens haurà d'explicar, no? Les cartes dels legionaris que enviaven, quasi tots, les cartes que ja s'han trobat a Síria, a Dura Europa, ja fa anys que es van trobar de legionaris de Síria, però eren les musulmans i legionaris, és que hi havia els seus pares que estaven a casa, que estaven a Egipte, una ciutat egípcia on hi havia veterans de, de les legions romanes, i deien ara quan feien la mil·la gent, mama, t'enyoro molt, enviem diners, si tinc el mateix que fa 2.000 anys, no? I són cartes molt entrenables, no? Enviem una aquella flasca que et vaig dir perquè passo fred, o l'òptio que és un sergent m'ha estat malament, i llavors a veure si que algun de la família mogui fils.
Ostres.
Perquè malament, vull dir que nada, no ens inventa gaire cosa.
I tant. Quina gent hi ha involucrada més o menys? Quins papers tindrien a les representacions d'aquest diumenge?
Bé, esperem que vinguin una trentena de persones, 30 personatges, esperem, perquè sempre és una miqueta el més difícil que s'han trobat amb aquests 25 anys d'història que tenim, és la pertinença de la gent, no? Per gent que s'ha anat despenjant, és normal, això és una cosa normal, no? 25 anys donen per molt. Exacte. I llavors allò, nosaltres ens voltem amb uns 30-40 persones més o menys fixes que van venint i anant fent, i després sempre hi ha gent que ve una vegada, a vegades no els veus més, després potser repeteixen un parell o tres vegades més, i anem fent així. Però vamos, és una miqueta el problema que tenim tots els grups de recreació, i em sembla que no som de recreació, jo estic involucrat en altres coses, i sempre és el més difícil, no, el seguiment. Tothom, com comença la il·lusió, és una arma molt poderosa, molt addictiva, diria jo, és més addictiva que la droga, la il·lusió, no? I quan comences una activitat amb il·lusió, si és cultural, encara més, qualsevol activitat cultural que facis, la il·lusió et fa moure muntanya, no? La il·lusió a poc a poc va desapareixent, a poc a poc, i llavors mantindre-ho costa bastant. Llavors és que tindre uns graus de... És com jo sempre dic, els castells o casteller també, no? I al començament, llavors, quan vas a fer un castell que tens una meta, no? I després ja el aconsegueixes, després ja, bueno, ja no fa tanta gràcia, no? Mantindre el nivell, jo sempre dic, aconseguir fer un castell és relativament senzill. La gent que en tingui algú, un miqueta de seny, aconseguir gent, i al final ho aconsegueixes. Però el que és difícil és mantenir aquell nivell.
Clar,
I amb tota l'activitat costa, el que més costa és això, és mantenir aquest mínim d'il·lusió, la passió per continuar fent les coses. No?
Clar, després de 25 anys, quin és el secret per mantenir aquesta il·lusió?
Bé, jo sempre dic, mira, igual que amb un germà, Magí, no? No ens agrada el futbol, ens avorreix el futbol. L'esport crec que és dolent per la gent. Jo...
Gladiadors, no? Potser una mica l'esport de l'antiga Roma, si fa o no fa... No, jo ho sé.
Bé, ja saps que el que més els agrada als romans... cavalls, era el que tenia el futbol d'ara, a l'antiguitat, a Roma, eren les carreres de quadrigues, de cavalls, de vigues i quadrigues. A l'amfiteatres i els gladiadors també ho eren, però molta gent també tenia un que menyspreu a la gladiatura, perquè era una cosa no molt honrosa, no? Llavors no era tant com se pensa, el carrer cavalls i el teatre. El teatre, les funcions de teatre, les farses catalanes, que eren farses verdotes, no? De dones que enganyaven els marits i coses d'aquestes. O sigui, Marcial se'n va de Roma perquè el seu públic, el tenia amargat quan anava per Roma, a veure quan estrenaven comèdies noves, no? I la xutxaven pel carrer fer vent, no? Aprendre pel vent. Estava cansat. Horaci fa el mateix, no? També sé que ens llama. O sigui que els Berceles, els postiguillos de fa 2.000 anys, els perseguien pels carrers de Roma i exigint-los comèdies i els exigint-los més estrenes, no? I això estava ben documentat. Vull dir, a més hi havia grans teatres que ara no hi ha. O sigui, el teatre de Pompeu, que hi havia 25.000 persones. No hi ha cap teatre al món de 25.000 persones. No n'hi ha cap. Vull dir, hi havia el de Marcel, el de Pompeu, que he dit, el Teatre Balbi, que eren famílies originàries de la Bètica, rics mercaders d'oli, diguem els que ara són del petroli, famílies riques del petroli, però abans eren de l'oli i eren de la Bètica, no? I, bueno, això és curiós, no?
Però com es manté la il·lusió després de 25 anys? Sí, clar.
Coses noves.
Per exemple, coses noves.
Aquest any. L'any passat ja ho vam fer-ho. Jo vaig tenir una mica d'idea, mon germà em va dir que no, i jo li vaig dir, pues jo ho faré. I vaig fer que celebrava el centenari de la troballa de la tomba de Tutankamon, no? Allí a Tebes, a l'antiga Tebes, a Luxor, l'actual. I jo vaig dir, home, tenim que fer alguna cosa perquè quan expliquem la història, que nosaltres som realment apassionats per la història antiga, i sobretot la història del Mediterrà, que és la nostra història, la nostra civilització, la història de la nostra civilització, que la bona notícia és la millor del món perquè tots ens copien. Tot el món actualment vol ser europeu, no? Vol ser de la civilització, tots volen ser occidentals, no? Que amb algunes coses també, altres no m'agrada tant. Però bueno, és així, no? Llavors, què veiem? Pues, no s'explica la història com s'explicava abans en col·legis, inclús ara també de vegades s'explica. Ara venen els egipcis, ara venen els grecs, ara venen els romans. No funciona així. O sigui, els grecs van continuar sent grecs, les ciutats hel·lenístiques, a més, en època romana, les ciutats hel·lenístiques van ser quan més esplendor, més riquesa van tindre, més de tot van tindre, vull dir, i més democràcia, inclús. Per això de la democràcia ateniense, quan ho estudies una mica, la democràcia d'Atenes, dius com, aquí hi ha trampa, aquí n'hi ha trampa, no? 7, 8, 10, 12 famílies me n'acaben tot, Llavors van dir, doncs vinga, per fer, i fem coses gregues, han fet egipci, i aquest any, l'any passat ja van fer una petita demostració com va anar la funeral del faraó Tutankamon, i sempre nosaltres també expliquem el millor polític, no? Que no expliquem només el bonic i la culta dels déus, sinó quins fregaus hi havia, no? I els fregaus eren polítics del poder, de lluita pel poder, no? En una època convulsa, en una època de canvi, el 18a dinastia, 1800 abans de Crist, fa 3.800 anys, va haver una transició d'Akeraton, el Menofis IV, que era un faraó que va instaurar un culte a Aton, un culte monoteista, trencant amb la tradició tebana. Llavors els sacerdots van muntar la de Sant Martín i van fer una conspiració tremenda, fins que van tornar a recuperar, van eliminar el culte d'Aton i van tornar a recuperar el culte a Mont-Rat, tots els grans, per controlar el poder, vull dir, perquè els sacerdots tenien la pasta. Vull dir, això també s'ha d'explicar, els agrada explicar aquests miollos, no? Coses, bueno, i comencem a fer materials a la tomba de Tutankamon, les recreats, no podem fer rèpliques perquè l'original no se'ls deixen. Llavors tenim que anar a fotografies amb lupes, amb les mesures, per mirar les mesures i fer les fotos nostres, perquè anem bastant a Egipte, jo organitzo viatges a Egipte, no? I llavors ja portem 6 o 7 vegades 6 o 7 viatges a Egipte i tenim amics i podem fer fotos de peces i tal, i vam recrear elements, caixes, elements del formulari del faraó. I aquest any hem fet una exposició que em sembla que ho patarem bastant, perquè comença a haver molta gent interessada, molta gent hi va, se queden sorpresos, perquè a més hem recreat una mica la tomba, una mica la forma de la tomba, com era la tomba, amb fotos del descobriment, que hi havia tot el que hi havia, i les nostres peces, que l'avantatge que tenen, que es poden tocar i fer fotos perquè no et diuen res, perquè són dos. Però clar, estan bastant ben fetes, me poso una miqueta de farol, però...
Però bueno, ja fa el fet.
Donen patxoca, no? Llavors és una mica una exposició, perquè d'exposició actualment en el món hi ha 6 o 7 exposicions que sapiguem nosaltres, sobretot en Camus. Sempre n'hi ha.
Doncs, Enric, si et sembla, deixem a la gent que vagi a veure-ho i no els fem més spoilers, d'acord?
Ah, no.
I nosaltres, res, animem a la gent que vingui també aquest diumenge.
S'ho passarà molt bé. Aquí sempre ens agrada molt, a més el lloc és idíl·lic, ens agrada molt vindre aquí, perquè aquest espai a vegades ens toca combatre llocs molt més durs, i aquí baix els arbres, aquesta fresqueta que hi ha aquí i sombreta, està molt bé, i s'ho passem molt bé, i la gent reacciona molt bé aquí, molt bé.
Doncs això, animeu-vos a venir aquí a Altafulla, que s'hi està de conya, bàsicament. Noies, us torno la connexió.
Gràcies, Pau, des del campament de legionaris d'Altafulla. Llàstima que teníem aquí problemes que no hem pogut interactuar. Dóna-li records a l'Enric. I ara saludem ja el nostre pròxim convidat avui en aquest programa especial que estem fent des de davant de l'antiga audiència a la plaça del Pallol de Tarragona, un especial de Tarraco Viva. És en Marc Pinyol, actor tarragoní. Marc, benvingut.
Moltes gràcies, bona tarda.
Us havíem promès monòlegs i ara tenim aquí ja el monologuista, que per cert, moltíssimes felicitats per Amnèsia, sold out màxim al TNC. Com ha estat això?
Doncs molt bé, o sigui, estem contentíssims, tot l'equip. També hem de dir que hem jugat amb el Dream Team d'actrius i actors catalans del moment.
Ostres, vull és
dir
que quin espectacle,
és
eh?
És que és brutal. Bueno, Amnèsia, la producció de la Sala Trono que s'ha estrenat al TNC.
Correcte, i sí, contentíssim. Sí, que vinguin molts més èxits.
Molt bé. O sigui, que has tingut un últim mes intenset, perquè has estat treballant en la producció d'aquest espectacle al Teatre Nacional de Catalunya, i a més, al mateix temps, preparant el monòleg que estrenaràs. Quin dia?
Demà passat.
Dissabte.
Sí, sí. Perfecte, sí, he estat així.
Molt bé.
Fent les dues coses i perdent una mica de cabell, ja està.
Però te'n queda i a més te l'estàs deixant llarg.
Sí, el personatge, bueno, amb la investigació, els bustos que quedaven i així, veia que portava molta barba i, bueno, sempre el posen en casc, però en tenia que el cabell també, i m'ho estic deixant tot llarg, sí, sí.
I casc, ja el tens?
No, no, perquè el monòleg es situa just abans de marxar cap a l'exili, que va ser un dels moments on Temístocles va haver de marxar de Grècia.
Ja l'has dit.
Eh?
Ja has dit qui ets.
Exacte. Yeah. Ui, sí, perdoneu.
No, no, comencem. Escolta, és que ha sortit abans, perquè sí. Abans amb el Julio Villar, allò, parlant de la batalla de Salamina, l'ha anomenat i m'ha fet gràcia el nom.
I a part, és que ho han anomenat dient ja... assegurant que hi havia molt de safareig amb aquest personatge que creava
donava
xou.
De sí.
Dona molt de sí. La veritat és que hi ha molta, molta informació sobre ell i va ser un personatge molt interessant. I sí, el que ha dit és veritat. Era un personatge bastant, bastant manipulador i que es movia pels suburbis de la política i... però va aconseguir grans coses.
Hi ha coses que no canvien, eh?
No.
Alguns 5 cèntims una mica del que podem esperar d'aquest monòleg, però tampoc sense fer molts spoilers.
Sí, no. És això, espereu aquest personatge que fins i tot se li ha fet una pel·lícula, que és 302, vull dir que més o menys no és 100% fidel.
Jo em vaig quedar amb la 1.
Sí, és més o menys el mateix estil.
Val.
Violència gratuïta i...
I
homes musculats, exacte. El monòleg no tindrà tants homes musculats, no
en
tindreu a mi, però bé, també tindrà el seu atractiu. És això, té una història molt interessant i també la part de Grècia, que era una història que jo no coneixia, no?, dels 500 abans de Crist, que té també moltes coses interessants, ja que és quan s'instaura la democràcia per primera vegada i és el que fa que aquest senyor pugui arribar a tenir tot el poder que acaba tenint.
I a mi m'interessa molt també com és el procés creatiu, perquè
sí.
Al final
com
Marc...
arriba?
Clar, és que jo m'imagino el Marc, que ha fet de dramaturg, farà d'actor, ha fet la documentació, no?, tancat en una habitació sí. A casa seva, no?, perdent cabell escrivint tot això.
Sí, no, a veure, el Magí sempre ens dona un cop de mà i ens envia ja més o menys unes eines i tu acabes de fer la investigació per construir aquest monòleg d'entre 20-25 minuts per després respondre preguntes i, vull dir, és molt interessant fer tota aquesta feina i tot és fidedigne al que històricament com a mínim diuen els documents.
Com has arribat a aquest personatge? És el Magí qui us truca als monologuistes o possibles monologuistes i us fa una proposta? O sou vosaltres que hi aneu en tinc ganes de fer... tinc un projecte.
No.
Com va això?
Sí,
com se cou?
Crec que cada monologuista té
el seu camí.
Jo em sento molt còmode preguntant-li al Magí què necessita en aquest any pel festival i que ell em fa dos o tres propostes i jo trio un dels personatges i en aquest cas ha sigut aquest Temístocles.
El coneixies prèviament?
No,
ha sigut
no.
La descoberta?
No, no, ha sigut tota una troballa, la veritat, perquè, bueno, ja et dic, no, centrava molt en tot lo romà dels altres dos anys que havia estat i ara aquesta vegada descobrir tota aquesta part grega que no en tenia ni idea, la veritat, ha sigut espectacular.
I has comentat preguntes, és a dir, primer fem el monòleg, no, 25 minuts, i després hi ha un espai petitet perquè la gent que ve pugui preguntar al respecte al personatge, o...
Sí, el que jo sempre... Sí, el que passa és que jo sempre dic que jo no sóc historiador, jo sóc actor, aleshores intento fer-ho el millor possible, i òbviament m'he estudiat el personatge una mica més enllà del que diu el monòleg, però tampoc és que pugui respondre molt bé, sense inventar-me coses, aleshores jo ho dic sempre al final del monòleg, que si algú té alguna pregunta estaré encantat, si puc, de respondre-la, però bueno.
Perquè el monòleg és tot fidel al que va passar i al que està documentat.
Sí, sí. L'única, o sigui, hi ha poques fonts, o sigui, la font més propera, així com més veraç, o amb la que
clar, basat... estem parlant de 500 abans de Crist,
clar,
eh?
Clar.
Fonts escrites
exacte.
Fa quasi res.
Se'n troben, però no de...
Indirectes.
Exacte, fonts indirectes. Aleshores, és tot un supòsit, però sí que com que hi ha vària gent, quan són personatges tan famosos, hi ha varis autors que han escrit sobre aquesta mateixa persona, sí que vas fent un cribatge, i el que veus que coincideix, segurament era així. Sí que crec que exageren, bueno, no ho sé, potser no, però realment expliquen coses molt èpiques i dius, ostres.
Que serà molt èpic el monòleg, doncs? Tindrà un to èpic o és un to més planyívol de he sigut derrotat?
No tan derrotat, sinó un home ferit, perquè l'ha traït la seva societat. Sí, perquè l'acaba traint la seva societat. No és cap spoiler, perquè... és històric i tothom ho pot buscar, i a més comença així el monòleg: jo me n'estic anant cap a l'exili perquè se'm vol jutjar per unes coses que en principi no he fet i m'estic anant per
fora. Això sona,
que fort, no?
La història se repite circular, és molt fort això.
Jo us diré una cosa, una de les coses més interessants d'aquest monòleg crec que és que hi havia més democràcia en aquell moment.
Trobes?
Que ara sí, perquè una cosa molt bueno, que a mi m'ha semblat molt interessant, que també surt el monòleg, us faig dos cèntims, és l'ostracisme. L'ostracisme era un mecanisme...
T'ignoren.
Qui?
Ignorar... No, home, que l'ostracista, condemnar-te a l'ostracisme era que t'ignoressin vilment, no?
Però això ho feien amb les persones que creien que eren dolentes o molt dolentes per la sobirania popular. Aleshores, si algú... acaparava molt de poder dins la política, es feia una votació popular dels homes lliures i
les dones
i esclaus
i sí, nada.
Només el 50% de la població.
Exacte.
Total. Més del 50.
Però sí, sí, i es feia una votació i t'enviaven fora de la ciutat d'Atenes.
Sí. No ignoreu, però, el Marc Pinyol, aneu a veure.
No. Queden entrades?
No ho sé.
No ho has mirat?
Jo no ho miro.
Home, hi ha gent... jo conec gent allò de... Ai, mira, ja... Ui, s'han esgotat, saps? Vull dir que...
Jo no. Jo prefereixo trobar-m'ho. Que vingui qui vulgui, si no li farem un lloc.
A les muralles, no ho fas?
No. El tinglado número 1...
Ostres, no tinc ningú que... mira, que hi haurà passat gent...
Ha reivindicat el Magí els espais patrimonials i no hem trobat ningú que ho faci a l'espai patrimonial.
I tothom se n'anirà al port, ves tu.
Tots anem al port, clar.
Sí, no, el grup de reconstrucció...
L'eix central, l'eix central.
Clar, no, aprofitant que tenim el Mediterrani. No, sí, jo, una companya amb la que... bueno, també ha actuat aquí amb mi a la Sala Trono, que és la Cristina Murillo,
sí,
que també fa un altre personatge. Ella sí que crec que està aquí.
Clar, anava a dir, tu ets el més jove, perquè jo m'he tirat de la moto i he dit això, perquè, clar, vull dir, alguns dels monologistes... Els monologistes els conec, alguns, no tots, i clar, jo crec que són més grans que tu, però durant les rondes de la trentena la Cristina Murillo deu ser com ara tu, també?
Sí, un pèl
deveu
més
ser
gran.
Dels més joves.
Jo crec que sí. Bueno, no ho sé, clar, és que no conec la resta de monologistes, però si ens podem tirar a la piscina ens hi tirem, sí, sí.
Marc Pinyol, el monologista més jove. Sí.
Ens agrada.
I que ens oferirà un personatge molt de salseo. Escolta, ara que ja n'has fet dos, tres, és el teu tercer?
No, és el tercer any, dos personatges.
I dos personatges. Sí. T'agrada més aquest o t'agrada més el romà? Perquè l'altre era un romà que feies abans.
Mireu, jo és el que vaig repetir era Heinrich Schliemann, que el vaig fer l'any passat i l'anterior. No, o sigui, és perquè es feia sobre els grans arqueòlegs i grans troballes.
És veritat, és veritat.
I aquest personatge, la veritat és que a mi em va captivar moltíssim, tot i que Temístocles... està bastant a l'alçada.
Intentes empatitzar amb els personatges? És a dir, trobar un vincle comú per entrar entre Marc Pinyol i Temístocles o el romà que havies fet abans?
Sí, s'intenta, l'únic que hi ha molta teca i, no sé, posar-me en la situació en la que estava aquest home, realment...
No t'hi vulguis trobar, no?
No, espero no trobar-m'hi, i no hi estem tan allunyats.
No, és que ara que has dit això, estava a punt de marxar a l'exili perquè no el jutgessin, o sigui, m'han vingut...
L'antiguitat no passa de moda, ja ho he vingut
amb els flaixos, molts flaixos.
Sí, sí, era així. I ara també.
Doncs Marc Pinyol, que tinguis molta merda, que gràcies. Omplis tots els passis.
Molt bé.
Tant de bo.
Tant de bo. Tots i totes convidats.
Que la gent aclami. És un dels molts monòlegs que hi ha programats enguany en aquesta 26a edició de Tarraco Viva. I un dels nous, perquè n'hi ha més, que també s'estrenen. Vull dir, hi ha bastanta renovació enguany.
gràcies.
Doncs sí, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i ens veiem.
I tant. Molt bé. I molta merda.
Gràcies.
I amb això donarem ja pas al nostre següent convidat, que s'ha quedat bastant flipat quan m'ha vist assegut a la tarda, perquè Jan Gonzalo va seu, a mi no hi comptava.
Però si jo t'ho havia dit, Jan, que era en la plaça.
És aquest muntatge al carrer que teniu aquí organitzat.
Tu comptaves amb els teus exalumnes.
No.
Però no comptaves amb una excompanya.
Jo jugo sempre una mica amb ventatge, perquè aquí sempre hi ha gent coneguda i això...
Bueno, el Jan, que vas fer? El meu profe a la uni. Bueno, de fet, no,
No.
No, jo no vaig tenir.
Te vas escapar.
Sí.
Com se podia escapar? Tu fas estructura, no?
Sí, però sí, hi ha grups, llavors sempre, ja sempre estava el grup que jo no tenia.
Però m'han arribat les samarretes que porta el Jan de Lololo de l'Amparito, les conec igual.
Bueno,
molt bé. Avui quina samarreta portes?
Ah, molt bé.
Perquè avui havia de parlar de la indústria cultural, de la música i coses aquestes, llavors sempre me tunejo...
Bueno, situem-lo, que aquí estem parlant com si la gent de casa l'hagués de conèixer. En Jan Gonzalo és professor al Departament de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili, que per això quan ha arribat aquí ha començat a parlar amb l'Eric Rossi, que el director de Ràdio Ciutat de Tarragona, que ens està donant un cop de mà amb tota aquesta producció del programa especial, i clar, amb la Cristina, perquè també es coneixen de la universitat.
Sí.
Però no l'hem convidat com a comunicòleg, sinó com a friqui dels jocs.
Sí.
Que és l'altra cosa
no,
per la qual és
això, és una cosa que ja porto aquí a l'esquena permanentment.
I és que entre tots els actes, no, que hi ha Tarracó Viva, debats, conferències, monòlegs i creacions històriques, també hi ha un petit espai pels jocs de taula i estratègia a través de l'associació TGN Juga, de la qual el Jan forma part. L'acte que es diu Si bispatxem per a l'Urum, què vol dir això?
Bueno, això és la famosa frase aquella de, no, si vols la prou preparat per la guerra, però llavors a nosaltres ens agradava més aquesta de sí, no?
si vols la pau preparat per jugar. Molt bé.
Claro, claro, claro. I llavors, perquè el que a nosaltres ens agrada és que la gent es posi al voltant d'una taula a passar l'estona divertint-se, però també enfrontant-se a reptes i enfrontant-se entre ells i resolent situacions i de fet jugant, que és el que volem.
És que els jocs de taula poden trencar amistats, o sigui,
o crear-ne, perdona.
Però poden amistats amb la gent.
Veure, no ens estàs venent molt bé,
I m'encanten. No sé si hi ha...
On muntareu la paradeta? Perquè jo us havia vist algun any precisament aquí on som ara, a l'antiga audiència.
Vam estar molts anys aquí a l'antiga audiència, però ara ja fa un temps, el primer cap de setmana, que és aquest dissabte i diumenge, 18 i 19, no?
Uh-huh.
Estarem al Moll de Costa, no? Com totes les primeres activitats d'aquest primer cap de setmana, que estan al port. Llavors estarem entre dos dels tinglados, allà desplegarem les taules, perquè és el nostre armament, per dir-ho d'una manera. És moltes taules, moltes cadires, molts jocs de taula, i els despleguem allà, llavors la gent pot venir i simplement posar-se a jugar. I el segon cap de setmana, també dissabte i diumenge, estem a Camp de Mar, al mig de totes les activitats i sota aquí l'ombra que pugui haver-hi, llavors amb el mateix, amb la mateixa proposta.
Veig que heu ampliat aforament, això vol dir que ve molta gent a jugar amb altres?
Ve molta gent a jugar, ve molta gent molt fidel, que és una cosa que ens agrada molt, i sí, hem ampliat una mica les taules perquè el que volem és que pugui jugar la màxima quantitat de gent possible. Tenim unes 10 taules, que això vol dir que podem tenir entre 40 persones jugant a l'hora, més o menys, sempre amb aquesta idea de que si tu vens i no saps jugar no passa res, perquè la gent que tenim a la nostra associació està allà esperant-te per explicar-te les instruccions, no? Que tu te seguis.
Clar. I instruccions, paraula màgica.
Clar. Això és fonamental.
No, perquè jo vaig dir sols d'instruccions. A veure, amb un matí et dona temps d'aprendre a jugar.
Sí. Una de les coses que hem après nosaltres molt en aquestes activitats és a dimensionar molt bé els jocs que portem a Tarragó. Vale? Perquè he de reconèixer que nosaltres al principi érem uns flipats i uns friquis, com heu dit, i portàvem els jocs que ens agradaven a nosaltres, i això era molt complicat, no?, per fer jugar. Llavors, bueno, també són jocs que es puguin jugar ràpid, que no hagis d'estar molta estona, perquè és aquell moment que metro estàs entre activitat i activitat, no? I vols anar
a l'obra
de teatre als gladiadors i al mig me passo a veure aquests, a veure què fem. Mm-hmm. Llavors, jocs que puguin durar, pues, si vols estar molta estona, podem tenir dues horetes de partida, i si no vols estar tanta estona, mitja horeta ja n'hi ha prou.
Una mica diversitat de plans, no?
Clar,
també?
Clar.
Diferents models de joc, hi ha jocs d'estratègia i jocs d'atzar, o tot és estratègia i història?
Bueno, és que l'atzar està moltes vegades com a mecànica dintre del joc, no? Però sí, l'eix principal és que tots els jocs de taula han d'estar editats i ser comercials, no? Que estiguin a les botigues i que tinguin la història antiga com a tema. O sigui, això és bàsic, no? Si no, no estaríem a Tarraco Viva.
Evidentment.
Clar, clar, tenim altres jocs d'altres temàtiques, però en aquest cas tenim tots que tinguin a veure, pues, amb l'antiga Grècia, Egipte, Roma, totes aquestes. Des de vessants, el que dius tu, vessants molt diverses, des de jocs d'estratègia, lo millor militar, com un Juli César, que has de reproduir la guerra civil amb Pompeu, o coses més simplement econòmiques, com un joc que es diu Discòrdia, que has d'anar construint. Ja Discòrdia ja diu molt, no? Com a
anava a dir, això és el Monopoli de l'antiga Roma?
Una mica més elaboradet, però has d'anar construint, doncs, jocs molt de construcció, de construir la teva província que sigui millor que la dels altres.
Aquí veig mapes, jo, eh?
Molts, sí. Mapes, sempre hi ha mapes, això sempre ajuda, no?
Perquè per tenir-ho clar, no, quan anem, si es passen per a l'Udum, no ens esperem els jocs de taula que estem més habituats a sentir, vull dir, no ens trobarem un Risc, no ens trobarem un Catan.
El cantant de l'antiga Roma podria dir que
existeix. El cantant de l'antiga Roma.
Bueno, que ja existeix en Catans, no? El Catan és aquest famós joc que quasi ha substituït el Monopoli a les prestatgeries de tothom. No, ens trobareu jocs una mica més diferents per obrir el ventall de les opcions que hi ha. Sobretot, penseu que una cosa que ha passat des de finals dels 90 fins ara és que tots aquells quatre jocs que tots coneixíem s'han multiplicat per 100, i ara les ofertes i les opcions són múltiples, hi ha moltíssimes formes de jugar, de durada, de... Llavors el que volem és que te trobis amb coses noves que tu puguis aprendre, que puguis provar i que puguis, no, gaudir en el moment, però també emportar-te una idea, no, de què podries fer.
Mm-hmm. Jocs de cartes també?
Sí.
Ah,
clar,
sí? Mira, sí. Això no hi comptava, eh? Jo sempre, mira, Herr Director, no te'n vagis, Herr Director. Bueno, és que clar, Miquel Àngel, aquest senyor dirigeix coses de Tarraco Viva. Seu aquí que et saludo. Seu aquí.
És el que té aquí al mig del carrer, que va passant la gent, ens va saludant.
Miquel Àngel Fernández, un reusenc de pro que ha vingut a Tarraco. Hola, mister. Un petó.
Un petó a Vall de Rens.
No, que se senti.
Per què he saludat?
Per què has saludat? Sí, perquè si no, no t'hagués vist, eh? Què vas a dirigir ara?
Una escena de Líbia, la dona d'Octavi.
Mira, amb Viviana, amb la Vivi Salvador.
I la Dolors Quintana.
Que l'he trucat i m'ha dit, no puc venir perquè estic assajant.
Pues ara vaig a l'assaig.
Doncs ara vaig a l'assaig. És un altre dels monòlegs, eh? Monòleg, en bueno, aquest
diàleg,
és diàleg.
Tarraco Viva, literal, perquè estàs només aquí a l'antiga.
Sí, va passant
la gent.
Tarraco Viva per davant.
Estàs estupendo, no? Estàs bé.
Sí, sí, no em queixaré. A més, la Talella, vol dir Mercè Tobilla, l'ànima, ens tracta molt bé a tots.
Molt bé. Sí, i a més, tot va cronometrat.
És el que tenia, una gran dòmina.
Sí. És l'altre grup de reconstrucció històrica. Miquel Àngel, Pac, que t'esperen. Però gràcies, hem fet aquí un impro-show.
Un plaer fet, si no ens veiem.
Hi ha molt que no ens veiem, molt, eh?
Una abraçada a tothom.
Ale.
Tornant als jocs, et preguntava això pels jocs de cartes, perquè està molt de moda, o és la sensació que jo tinc, aquests jocs de cartes que pots jugar 4 o 5 persones, són jocs ràpids.
I jocs
vegada...
més senzills, més àgils.
Exacte,
sí, sí. Penseu que, clar, quan parlem de jocs de taula, el que normalment, sí, a veure, tothom passa per aquí.
Sí, clar, t'ha recordat.
Aquí. Quan parlem de jocs de cartes, a tots ens venen les cartes tradicionals, no?, al cap. Però no, el que estem parlant és jocs en els quals les cartes és el component principal, no? Llavors, per aquestes cartes es poden fer servir de maneres diferents. Es poden utilitzar per fer apostes, per exemple, es poden utilitzar fins i tot per a construir el tauler, les pròpies cartes acaben conformant un tauler, les cartes poden servir de recursos... Per fer rol també podria ser, clar. Les cartes tenen les característiques del personatge que tu hauries de complir, no? Uh-huh. Per exemple, hi ha un joc que es diu El banquet de Bacus, que a més aquest no és només de rol, sinó que és de rols ocults,
Wow.
Tu ets un personatge que només saps tu qui ets.
I t'han de descobrir.
I t'han de descobrir, uh-huh, perquè cadascú té com una missió diferent dintre d'aquell banquet. Alguns han d'assassinar una persona.
És com el banc.
Sí, exacte. Llavors les cartes és el nucli de molts d'aquests jocs, perquè són components fàcils i molt, molt, bueno, molt flexibles per poder-los utilitzar.
Uh-huh. Hem d'anar acabant?
Sí, però ens queda un minut per acomiadar-nos literalment.
Tant, literalment. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Jan, els jocs de taula que són infinits,
sí,
no?
Sí, són infinits. Ja, jo, vamos, me puc passar tot el dia parlant de jocs de taula, jugant de jocs de taula, o sigui que... Sí, 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 la... I a més no només són infinits, sinó que a més estan... No s'acaba d'editar, permanentment s'estan editant.
Ja,
de
fet, no.
es produeixen anualment.
Tu hi ha caps a casa teva?
Ho tenim difícil, els jocs i els gats i... actualment es produeixen, no és broma, 700 novetats de jocs de taula a l'any.
Uau, Déu-n'hi-do, eh?
O sigui que és inabarcable, és un món infinit.
Uh-huh. Doncs tenim això, 20 segons per acomiadar-nos, Anna, perquè aquest programa de Tarraco Viva ja s'ha acabat.
I si alguna cosa ha quedat clar és que Tarraco Viva és un espai de descoberta, de personatges, d'històries, de jocs i de moltes altres coses. Va començar dilluns passat, s'allarga fins al dia 26 i hi ha propostes per a tots els gustos. Moltes gràcies per seguir-nos un dia més a Carrer Major. Demà hi tornem. No, demà no. Demà fan programa especial a la xarxa. Dilluns. Dilluns hi tornem.
Adéu.
No ho puc evitar. Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar. Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. Treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No em vull saber res. Intento no creuar-te la mirada. No crec històries inventades. De tu ja no em puc creure res. Ahir vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis, posseïa info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està pel man i tu estàs holding. Tira la manta, pel·li de terror. No vulguis córrer la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un cot i vens al cero que ha mogut tot el mercat. El pots treure del cap. Si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar. No em vull saber res.
Boti, boti,
boti. Intento no creuar-te la mirada.
Boti, boti, boti.
No em crec històries inventades.
Boti,
boti. De tu ja no em puc creure res. No em vull saber res. Secret, per tres l'hauràs de canviar. No em vull saber res.
Boti, boti, boti.
Intento no creuar-te la mirada.
Boti, boti, boti.
No em crec històries inventades.
Boti,
boti. De tu ja no em puc creure res.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6.